Programació especial a Ràdio Sabadell.
Bon dia, Sabadell. Avui és dijous 13 de febrer i avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Com ja és habitual, Ràdio Sabadell vol celebrar aquesta efemèride amb la ciutat i avui hem sortit al carrer, concretament a la plaça del Pi, per parlar amb els veïns, els comerciants, les entitats i els artistes dels barris del nord de Sabadell. Comencem ara, que són les 11 i serem fins la 1. Si ens voleu venir a saludar i a emportar-vos un buf de Ràdio Sabadell, ja sabeu on som, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio des de la plaça del Pi. Sereu molt benvinguts. I començarem posant-hi música tot plegat amb Cau de Folk, que és un grup d'acordions d'aquí del nord de la ciutat. Saludem al José Ruiz. Molt bon dia, José.
Bon dia.
Bé, qui sou vosaltres?
Nosaltres som un grup de música que promove, que treballem amb l'acordió diatònic. I vam començar a l'estudi d'aquest instrument i la gent que del barri i fora del barri que vol aprendre, pues hem fet un grup al centre cívic i ensegem els temes d'aquest tradicional.
Puc venir a aprendre a tocar l'acordió?
Sí.
Ah, mira.
Sí, sí.
Quin dia?
Has de venir après una mica. No, allà no, no ensenyem, allà, diguem, practiquem i fem repertori.
Quan
sou? Els divendres de 4 a 6 de la tarda.
I quan sou?
7, 8, uns per qüestió de treball no podem venir, però 7, 8 persones.
I des de quan fa que teniu aquest grup?
Fa 4 o 5 anys.
Imagina't.
Sí, sí.
Doncs bé, veig que avui vens aquí ben acompanyat, suposo, per altres membres d'aquest Cau de Folk. Què ens tocareu? Què ens heu preparat?
Farem un tema d'un acordeonista català, mestre nostre també, que vam aprendre molt d'ells, que es diu Pep Lisandre, i és un tema molt conegut en el món de l'acordió diatònic, que es diu La Font del Segre.
La Font del Segre, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs res, et deixo que vagis amb els teus companys. José, moltes gràcies. Ja et pots aixecar, sí, sí, posa't aquí al mig de la plaça.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
No, home, només faltaria, només faltaria. Tenim aquí quatre membres d'aquest grup, Cau de Folk, que són d'aquí del barri de Can Uriac, que ens tocaran aquest tema, La Font del Segre, amb quatre acordions diatònics, quan vulgueu. Thank you. Moltíssimes gràcies a aquell grup de Cau de Foc. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a amenitzar aquest programa especial que estem fent des de la plaça del Pi amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Saludem ara la tinenta alcaldessa d'Espai Urbà, Mar Molina, bon dia.
Bon dia.
Tenim Maries a tocar l'acordió aquí amb el grup?
Bueno, no, no he sigut mai molt... No.
No, molt artista no,
La liaré.
Sí, no, a més han dit que si t'hi vols apuntar ja has de venir una mica de casa preparada.
Ui, no he sigut massa bona mai.
A veure, som avui aquí al nord de la ciutat per conèixer una mica més aquests barris amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Hem volgut sortir al carrer, parlar amb els veïns. Què tenen en comú aquests barris d'aquí del nord? Què diries que tenen en comú? Quina és una mica la idiosincràsia, el caràcter que tenen?
Bueno, jo que soc de la banda del sud, vaig a dir que m'agrada molt el nord, i sense torno a dir que jo soc del sud, però sí que és vital que el nord té algo diferent, no? A la part on estic jo són els carrers molt més amples, tenen molt més verd i bueno, i la gent no cal dir que són molt macos tots.
Ja que som aquí, quins projectes hi ha en aquesta zona una mica per millorar-la?
Bueno, la zona del nord vam començar ja la legislatura passada a fer molts projectes. En aquest cas vam començar a fer Fuensanta, vam començar a fer el Parc del Nord, que es va obrir fa pocs mesos i que en continuem treballant perquè estem tornant a dibuixar una altra fase. Hem treballat al carrer Caucas, hem fet moltes coses a la legislatura passada i aquesta continuem fent coses, és a dir, com he dit, no? Estem fent al Parc del Nord, una altra fase del Parc del Nord. Estem treballant també la Ronda Coix de l'Arca, que jo crec que aquest és el projecte de mandat, i la Ronda Coix de l'Arca ha de fer una transformació. Estem treballant també, que ja vam començar la legislatura passada, que és el complex de la Roureda, el complex de la modificació urbanística, no?, amb els pisos de gent gran i donant-li una volta a tota aquella banda. Estem fent a l'Avinguda Matadepera els nous parterres, a plantar arbres, a donar-li una volta, no? I també estem treballant la plaça Càcies a Can Déu, estem treballant el projecte de l'Arbrat, en aquest cas estem també al districte 3, on hem fet el carrer Vallirana, el passeig Sant Bernat, farem la Mola, vull dir que al nord s'estan fent en aquest cas moltíssimes coses, i per un només ara del districte 3 podria marxar a l'altra part del nord, però sí que és veritat que estem fent moltes coses, i les que vindran, perquè estem treballant projectes a la plaça Montella, a la plaça Llívia, projectes de jardineria. Per tant, durant aquest mandat es veuran també molts canvis. Independentment, vull dir-ho, sí, que jo crec que el reforç de la neteja s'està notant molt a tota la ciutat, però al nord també ho notem, i per tant jo crec que estem fent molta feina.
Per parlar d'alguns d'aquests projectes que hi ha en marxa, per exemple el Parc del Nord, que hi havia hagut alguns problemes d'incivisme, han millorat? S'han acabat?
Bueno, ja el Parc del Nord, sabeu que ho vam obrir, que si no m'equivoco va ser al novembre, policia municipal ens està ajudant molt. Sí que és veritat que tenim l'incivisme, com diem, no?, amb els gossos, però nosaltres el que no volem deixar que això passi, i per tant el que fem és que posarem càmeres de seguretat, això ja ho vam comentar i s'està treballant per això. Tancarem el parc, que també s'està treballant per aquest projecte de tenir-ho tancat, i sí que és veritat que aquests actes de vandalisme de seguida vam canviar els bancs i hem tingut presència allà perquè això no passi, perquè tothom pugui disfrutar d'aquest parc.
Es pot tancar fàcilment el Parc del Nord?
No, home, fàcilment no, és un projecte que s'ha de treballar, però sí que és veritat que creiem que serà una forma també de que tothom estigui còmode si tanquem.
I el complex Roureda, quan el veurem?
A Complex Roureda, jo sempre dic que aquest és una feinada urbanística de canvi de planejament que ha durat molt, perquè és veritat que dura molt, perquè ho vam començar a treballar la legislatura passada, i jo, si no m'equivoco les meves notes, la primera pedra estaria a punt. No t'ho vull dir exactament perquè no sigui que m'equivoqui, però no crec que triguem gaire en veure la primera pedra.
És a dir, abans de l'estiu?
No, això ja no t'ho puc dir, per si un cas.
Abans que acabi l'any.
Sí, esperem. Ser
prudents?
No, és allò, és millor ser prudent, no sigui que després us quedeu amb la data.
Després segur que en parlarem d'aquest tema, plantació d'arbres i tala d'arbres a Torreguitar, com que sé que sortirà perquè tenim aquí membres de l'associació de veïns. Explica'ns, hi haurà una tala d'arbres a Torre Guitarra molt important? Sí,
però no? És que jo vull deixar clar que no és una tala d'arbres. A veure, anem a veure, perquè jo això ja m'ha arribat i jo ho diem sempre, no és una tala d'arbre. Estem fent el pla director de l'Arbrat. Llavors, a Torre Guitarra és veritat que faltaven molts arbres, perquè sempre hi ha un informe tècnic de la, un informe tècnic del cap de Parcs i Jardins, és a dir, d'una persona que entén, que diu que quan es tala un arbre a aquesta ciutat no es tala perquè jo ho vulgui talar, sinó perquè hi ha un perill de seguretat, va ser algú i l'arbre caigui, o perquè està malalt i per tant no sobreviure. Llavors el que es fa és estar a l'arbre. El que hem fet amb el pla director de l'Arbrat, que hem començat per Torre Guitarra, després anirem pujant, és que tots els arbres que faltaven, s'han fet un estudi, s'ha mirat on es volia plantar i s'han plantat els arbres. I s'han tret els que estaven malament i s'han tornat a plantar arbres nous. Per tant, no és una tala, és a dir, són projectes que es fan amb gent que jo sempre dic que gent que sap i que al final el que volem és plantar més arbres a la ciutat i que tinguem cada cop més arbres. Estem dient que la idea és que Sabadell tingui 50.000 arbres. Per tant, tala no és, sinó que es fan projectes per millorar tot aquest arbrat.
Reptes de futur que hi ha en aquesta zona nord de la ciutat. Hem parlat una mica del que ja teniu en marxa, però què seria? Per exemple, hi ha l'habitatge, el treball, la convivència...
Bueno, jo crec que com a tota la ciutat, jo crec que al final és treballar molt amb el tema habitatge. Aquí, sobretot al nord, tenim el repte també de la Ronda Coix de l'Arca, que ho he dit, que és el gran projecte de mandat aquí al nord.
Vols posar calendari aquest projecte?
Bueno, jo ja sempre dic que jo, si no passa res, estaríem a punt d'acabar, a punt de tancar el projecte, perquè vam fer la presentació i vam fer també una mica de participació de veïns, i jo crec que estem a punt de tancar el projecte.
De reunir-lo,
i jo crec que en res estarà aprovat i tindrem una mica de calendari d'actuació, perquè a més és un projecte molt gran i que segurament s'haurà de fer en fases, no podem arribar allà perquè, com sabeu, la Ronda Coix de l'Arca és una artèria també de mobilitat i per tant això s'ha de treballar, però sí que és veritat que jo crec que tota la ciutat, inclòs al nord, s'està treballant amb l'habitatge, s'està treballant amb la convivència, amb la seguretat, amb l'espai públic, per tant, jo crec que com a tota la ciutat estem treballant molt per tenir una ciutat que maca, verda i que es pugui viure.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa especial i en aquest dia també especial per l'emissora municipal. Que vagi molt bé aquest dia de la ràdio. El que farem ara és saludar diversos representants veïnals que tenim d'aquí de la zona nord de Sabadell. Començarem saludant a la Loli Cebreiro, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Can Oriach. Molt bon dia, Loli.
Hola, buenos días.
També el Juan Juárez, que és president de l'Associació de Veïns de Can Deu. Bon dia, Juan.
Buenos días y felicidades por el Día de la Radio.
Moltes gràcies. També l'Antonio Recio, que és president de l'Associació de Torre Guitar. Bon dia.
Bon dia i moltes felicitats també.
Moltes gràcies. Ja arribarà el Manuel Lorenzo, el secretari de l'Associació de Veïns de la Plana del Pintor. Moltes gràcies per venir a tots vosaltres. Què us ha semblat el que ha dit la tinenta d'alcaldessa?
Hi ha alguns elements que, per molt que es repeteixen, no són veritat, o són a mitja veritat amb la qual són mentida. I per una altra banda, em sap greu de que sembla que l'única gent que en sap sigui la de l'Ajuntament. Sembla que l'altra gent de la ciutadania no en sàpiga, o no en tingui tècnic, o no en sàpiga una mica distingir un arbre que està viu a un arbre que estigui mort. Sembla que el domini de la veritat i el domini del coneixement estigui només en el departament tècnic de Parcs i Jardins. Quan tu tales 200 arbres, no és que siguin 200 arbres que estiguin secs, que estiguin podrits, que estiguin afectant una crisi. Hi ha arbres de tot tipus. Potser a mi hi ha un 5% que són arbres que estiguin secs, potser hi ha arbres que estiguin amb una malaltia, però també dintre d'aquests 200 arbres hi ha un interès que és fer un projecte. I en el projecte hi ha que l'important és l'obra, no l'arbre. Quan en un projecte està la 200 arbres i molts d'ells són vius i estan vius i es tallen, per molts motius, entre ells és defensar el mateix projecte. Quan tu tens ganes de fer la intervenció a tot el barri en el qual hi ha arbres i escorcells escampats per tot el barri, això no llueix. Quan tu fas una actuació concreta en només tres carrers i en aquest tres carrers fas 200 arbres, vol dir que l'actuació, l'important és l'obra, no són els 200. I un altre dels problemes és que en el barri, en un dels barris més contaminats de la ciutat, com és Torreguitar, en el qual passa tota els camions que van a Castellà, i tenim un índex de contaminació dels més alts, tallar 200 arbres ja no és un problema d'arbres, és un problema de salut, perquè estàs traient l'oxigen d'aquests arbres.
Vinga, Loli i Juan.
Bueno, yo tengo en parte opino como Recio, en parte digo, porque estamos un poquito altos también de tanto platanero. A mí me encantaría que me cortaran mi árbol. Yo siempre lo reivindico y no hay manera. Tengo un árbol enorme delante de la puerta, un platanero que está levantando siempre la acera. Estamos siempre con reparaciones.
Sí.
Que me lo quitasen.
Aparte, pero si está bien, claro, no es por tallar.
Está bien, claro que está bien el árbol, pero a mí me encantaría que se lo llevaran. Yo qué quieres que te diga, las cosas como son.
¿Y tú, Juan, alguna cosa mira para los árboles? Veis que es un gran tema.
Nosotros en el barrio, el tema así de árboles, no tenemos tantos problemas. Tampoco. Ahora ha habido una tala de unos árboles que demandemos, que estaban ya muy altos en la plaza Genovés, y bueno, se están actuando en ese aspecto. Nosotros en Candeo no tenemos el problema. Tuvimos problemas, bueno, también demandemos por la parte del colegio Candeo, porque estaban los pinos con los nidos de oruga. También le hicimos un trámite, vinieron, lo visitaron con las técnicas del distrito y en una semana sí lo quitaron. Nosotros así problemas de eso, la plaza Acacia, que como ya ha dicho Marmolina, se va a actuar sobre ella, y bueno, porque es una plaza que se ha hecho la gente mayor. Y otra reivindicación que tenemos, que tuvimos reunión con Acción Social, era porque el barrio ya hay muchas personas mayores, solas, y el centro cívico dispone de una cocina, y era para que a ver si a través de la Generalitat o algo, y conjuntamente con el Ayuntamiento, se hicieran cargo de llevar comida para las personas esas que están solas,
sí,
para que al menos se alimenten bien.
¿Y eso se ha fet?
Eso estamos en conversaciones.
Pues esteu treballant.
Sí, eso,
bon projecte,
eso es un projecte a largo.
Bon projecte. El que farem ara és sortir d'aquí de la plaça del Pin, anirem a algun altre punt d'aquí de la zona nord, saludant la Júlia Ramon. Júlia, bon dia, on ets?
Hola, bon dia, Pere. Doncs sí, sóc a un bar tradicional de Can Orià, que és el bar La Parada, que està situat doncs darrere la plaça del Farrell. Per tant, estem ben a prop, eh? Estic a l'altra banda de l'Avinguda Mata de Pere. És un bar típic de tota la vida i molt petitet, però bueno, fins ara, no?, que estava ple de clients, i això que som un dijous, no?, a les 11 del matí. El més important és que ara mateix doncs estem amb els fundadors d'aquest bar tan tradicional, que va aixecar la persiana el 1968, i ells són doncs l'Encarna Martínez i l'Alfons Martí. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb la zona que ha estat aquí, la cafetera i també el sortidor de la cervesa ha anat doncs a tot drap, sense parar. Han estat molt els clients que han anat passant aquí en l'última mitja hora, 20 minuts. És l'habitual aquest volum de feina en un dia entre setmana i en aquesta hora?
Normalment és més alt i tot. Lo que pasa que, bueno, el mes de febrero normalmente suele ser un mes que es bajo, y entonces, pues así, normalmente hasta hay mucho más movimiento que ahora.
De fet, a molts clients els en deia pel nom, no? Vull dir que són clients de tota la vida que ja coneix i que inclús doncs es dirigeixen amb ell de tu a tu, saben una mica la seva història, de què treballen, com els va. La majoria de clients que tenen són clients del barri i de tota la vida, que venen des de fa anys?
La majoria sí, muchos también son clientes nuevos o de paso, porque vienen a hacer gestiones a la notaría, a las entidades financieras que hay por aquí, por el barrio. Y claro, y el parking también tiene otro tipo de movimiento en lo que es el local.
Exacte, perquè ens trobem aquí, no?, al cantó de l'Avinguda Mata de Pere, doncs, que és un dels principals eixos del barri, també aquest pàrquing doncs, que pot ser com més comercial, però hi ha molts veïns que venen aquí perquè són de tota la vida, perquè vostès van arribar aquí al 1968 i qui va ser l'encarregada de fundar aquest barri va ser vostè.
Sí.
Com recorda aquests orígens? Expliqui'ns una mica aquesta història. Com va néixer el bar La Parada?
Lo fundaron mis padres, mi padre falleció hace un año, y mi padre se dedicaba a la cocina ya en un restaurante que es el Costa, que estaba en lo que es la calle ahora Francesc Layret. Y en esos momentos, pues bueno, aquí abrieron, se hicieron en la obra esta, se hicieron en los locales, y claro, el nombre de Bar La Parada es porque, claro, en lo que es la plaza paraban tres paradas, había tres paradas de autobús, que era el 2, el 7 y el 8, y en la misma puerta del bar paraban los taxis. De ahí viene lo de Bar La Parada.
El Bar La Parada. I vostè va agafar el relleu, no?, dels seus pares. Vull dir, ara la seva mare està aquí, no?, però qui està portant la batuta ara mateix és vostè.
Sí, hace 25 años se llama lo que de yo, entonces lo gestiono yo. Y bueno, ya buscando también lo que... Faltan unos 6, 7 años para la jubilación y me parece que mis hijos no lo van a continuar.
¿No?
Yo diría que no. Fíjate que tengo uno que ha estudiado hostelería, pero dice que lo que es la hostelería antigua, de llevar un bar, de trabajar 16 horas, que eso no.
De fet, no fa gaires dies, fa unes setmanes, que la fruiteria d'aquí davant doncs, també va baixar. Exacte, no? Ja saben a qui m'estic referint, no? Exacte, doncs va baixar la persiana també per aquesta manca de relleu, no? I també, doncs, en el seu cas, eren motius de salut, sobretot. Però, bueno, al final és com que costa, no?, mantenir una mica els negocis familiars i de barri de tota la vida.
Sí, porque a ver, se le ha de dedicar mucho tiempo. Entonces nosotros al dedicar tanto tiempo vemos que nuestros hijos, pues sería el decir, continúa con lo mismo 12 horas o 24 horas al día durante 7 días, 24-7 como se suelen decir ahora los jóvenes, y ellos no quieren eso, ellos quieren vivir la vida, disfrutar también, no vivirla, sino disfrutar del tiempo, cosa que los que nos dedicamos a, depende de qué tipo de negocios, son 24-7 y... no dedica a disfrutar nada más que la época de vacaciones.
Claro, es muy vocacional, imagino.
Sí, vocacional. Al fin y al cabo te entras en una dinámica que lo que hace es que tú te encuentras muy a gusto con tus clientes y entonces ya has visto cómo trata al cliente, que es de toda la vida, que es como si fuese familia. Al fin y al cabo acaba siendo el vecino de toda la vida el que viene y... Tengo clientes que somos de la misma edad. Hemos subido los... Si son 54 años, 55 años... Ja aquí, imagina't, quan abren mis padres, jo tenia una...
Doncs sembla que tenim algun problema tècnic amb aquesta connexió amb la Júlia Ramon. En qualsevol cas, recollim aquí a la taula des de la plaça del Pi, que hem incorporat el Manuel Lorenzo, secretari de l'Associació de la Plana del Pintor. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
Aquí, el micro, a veure...
Sí, hola, bon dia.
Ara, que se t'escolti, digues.
Sí, con tantas cosas que llevo encima, porque tengo también al presidente que no está bien y anoche se le murió una sobrina con 50 Caram. Años y me ha pasado a mí todo hace unos días, así que ya ni me acordaba de la de ahora. Y eso que venía aquí a hacer un recado aquí a la Plaza del Pi, ya os hubiera visto, aunque no me hubiese llamado tu compañera. Pero bueno, aquí estamos y hablaremos lo que tengamos que hablar y ya está.
Clar que sí, doncs sigues benvingut aquí a la taula. I arran d'aquesta conversa que tenia la Júlia des d'aquí, des d'un bar de per aquí a la zona, us volia comentar com és la vida en aquests barris. No sé si... Jo veig que hi ha molta vida al carrer, hi ha molta gent amunt i avall. Hi ha bon caliu, hi ha bona xarxa, Loli?
Sí. Está, el Canoria que está muy bien, está muy bien dotado de comercio, tiene muchísima vida, muchísimas actividades... Y de hecho, por ejemplo, el Bar La Parada es un bar de toda la vida, que normalmente antes las entrevistas de Radio Sabadell se hacían en la Plaza Farrell, lo que pasa que por circunstancias más de salud y otras cuestiones, pues este año parecía que no estaba muy de acuerdo en la cuestión, pero bueno, por lo menos se ha esto prestado a la entrevista, ¿no? Y bueno, ya ves que este barrio no se muere. Lo que pasa que este barrio tiene lo que muchos barrios, muchos problemas de incivismo.
Sí.
Mucho problema de ocupación y bueno, es una lucha que no sabemos cómo erradicar todo esto, porque con la ocupación es imposible hacer absolutamente nada. Parece que todos tengan, no sé,
hay un problema con el habitatge.
Sí y no, dependiendo quién. A mí me parece muy bien que una persona que no pueda pagarse un alquiler que se meta en un piso de los bancos que lo ocupe, pero lo que no me parece ya también es que haya una mafia dedicada a eso.
¿Y aquí?
Aquí hay una mafia muy importante dedicada a eso, a la ocupación. Aquí se pasan los pisos estos de ocupación por 3.000, 4.000 euros. Ahora yo tengo los datos, yo te los paso, me das 4.000 euros, yo me voy y así va, es la cuestión. Se van pasando de uno a otro y esto es, vamos, una rueda, es una pescadilla que se muerde la cola y siempre estamos con la misma historia. No podemos luchar contra ello.
Antonio, ¿qué? A Torre Guitar.
A ver, no sé.
¿Cómo vieus?
A Torre Guitar es un dels barris més al sur del districte.
I al referent a l'avinguda, nosaltres a l'avinguda Mater de Pere, com podeu veure, no només és una avinguda de passejar, sinó que la gran quantitat de comerços també le fa que sigui un referent. No només és perquè comprar nosaltres el comerç de proximitat, com és la fruita o la carn, tal, ja el fem al voltant de Torreguitar. Però sí que és veritat que ve molta gent de Torreguitar aquí a l'avinguda.
Veniu aquí a comprar coses
grans. A comprar roba, a comprar... Perquè té molta més varietat de botigues referent al consum domèstic que no pas al nostre barri o al barri proper. De tota manera, nosaltres estem en una cruïlla de barris, no?, entre Creu Alta, Concòrdia, Can Uriac, i això fa que te puguis interessar per uns comerços concrets d'alguns barris concrets. Hi ha gent que ve en alguns barris concrets aquí a Can Uriac per algunes coses. Hi ha que va a la Concòrdia per un altre, i va a la Creu Alta o per un altre. Però sí que és veritat que el fet de tenir aquesta avinguda amb aquesta quantitat de comerços la fa un referent molt més proper que anar a altres zones.
¿Y tú, Juan?
Bueno, allí en Candeo hay mucho local vacío, ha desaparecido mucho comercio de barrio, pero bueno, se está manteniendo, pusieron un súper que está funcionando y ahora van a abrir una barbería y una peluquería, pero bueno, también en el tema ese, la gente se... Bueno, veremos aquí a Can Uriac, si la culpa al final somos de los que estamos en los barrios, sí, que vamos a otros sitios, vamos a centros comerciales, eso es así. Sí. Pero y también el tema, como decía Loli, el tema de la vivienda, de las mafias que hay y del incivismo que hay. Pero bueno, yo creo que Candeo aún se puede dar con un canto en los dientes referente a otros barrios de Sabadell que son más conflictivos en ese aspecto. Digamos que se mantiene la cosa. Ya sabéis que hace un año hubo una gran redada allí y hicieron una buena limpieza, pero bueno, quedan los rescullos. Pero bueno, ha mejorado mucho el barrio.
Claro. ¿Y a la plana del pintor?
Bueno, sí, la plana del pintor, pues mira, llegándome a lo que decía el compañero, que ellos lo tenían bastante bien, lo del comercio, porque tienen todo el comercio, todo en su entorno, nosotros no tenemos ni uno decente. Bueno, No puede ser decente. Hay tres pequeñitos de estos pakistaníes ahora, pero el último que teníamos que cerró pues hace poco, ¿eh? Como que era el día cerró, y luego teníamos
és igual. Ara
no, bueno, que han quedat, bueno, que han quedat ara, tres colmados, sí, petits, sí, i que heu de fer, de venir aquí a Can Uriac.
Grande, y también cerró. Hablamos algo con el ayuntamiento, a ver, pero dice que claro, era una empresa privada, ellos no podían decir nada, hacer nada. Así que, menos mal que nosotros ya lo tenemos bien claro, el centro comercial lo tenemos en Can Uriac. La avenida Mater de Pere es el centro comercial del sector norte, del sector norte, porque allí también, si algunos cerraban, también decían, sí, pero es que si os vais a comprar a la avenida Mater de Pere, claro, aquí hay donde elegir, y allí si solo hay uno, pues no puedes elegir. Y ahora, pues mira, tenemos el comercio de los olvidos, que se te olvida una cosa que no, pues no tiene más remedio, pues sale, pues ir a buscar la barrita de pan o lo otro, a los que los abren durante todos los
24 horas.
Las 24 horas, se puede decir, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y todos los días de la semana. I con eso nos vamos arreglando.
Jo el que tinc la sensació és que aquí als vostres barris la gent es coneix pel nom. És així o no?
Sí.
Coneixeu els vostres veïns encara?
Sí. Yo conozco a mis vecinos todos.
Bueno, és important,
Conozco muchísima gente, además, porque a mí hay mucha gente que me conoce que yo no conozco, pero pero eso sí, normalmente tenemos muy buena relación. Yo, a pesar de que vivo, como yo digo, en territorio comanche, por eso hablaba antes de las mafias, de los pisos, tengo hasta buena relación con mis comanches, a ver si me explico. Bien, sí, tengo buena relación, soy una persona bastante sociable y, aunque a pesar de que tengo muy mal genio, me suelo relacionar bien. Sí.
A ver, cada barri és una mica diferent també. Torreguitar no va néixer en un dia, bueno, en dos anys, clar. I tota la gent que viu a Torreguitar, més o menys, a partir del mateix dia que entreguen les claus per evitar, venen al barri 1000 persones. Vull dir que no és com un procés tan elaborat com en Can Oriac o en La Plana o en Can Déu, que és a base d'anys que la gent es va coneixent, sinó que allà és a partir de que t'entreguen unes claus ja s'habita i ningú es coneix entre si fins que va passant el temps, i a partir de que hi hagi alguna relació no té tan arraigo el coneixement entre el veïnat, sinó que fora de lo que són la pròpia comunitat del mateix pis és més difícil que conegui, perquè sí que és veritat que patim una mica l'efecte dormitori, i això a l'hora de viure se nota molt, perquè no veus gent al carrer, perquè no hi ha molta necessitat de perquè tens l'entrada del pàrquing, entra sortida, no hi ha empreses, no hi ha relació, no tenim un gran comerç. Des del canvi dels anys cap al 2000, la majoria dels que tenien comerços en el barri van llogar els seus locals o vendre a altres estrangers que van instal·lar-se allà. Llavors la relació també és molt diferent entre el comerç que tenim allà i el comerç que es viu. Molta gent compra fora, entra per el pàrquing, viu a la seva casa i tal, i no té gaire coneixement del veí fins que no troba potser la reunió de la comunitat,
que no és a vegades el moment més agradable per fer lligam, a Can Déu, Juan.
A Can Déu, bueno, yo estoy allí desde el año 1973, desde que dieron los pisos. Allí la convivencia y conocer a la gente, pues mucho, porque Can Déu, al ser un barrio tan cerradito y ya es el norte de Sabadell,
sí,
vale, pues es como un pueblo, allí nos conocemos, se sabe todo, te enteras de todo, y bueno, la relación entre vecinos, pues bien, de vecinos de toda la vida. También hay un sector joven que ha venido, que como dice el Antonio, pues es como algo dormitorio, ¿no? Porque son jóvenes, se van los fines de semana con los niños por ahí, entonces no convive. Pero lo que es las personas de a lo mejor de 40 y pico años en adelante sí que conviven en el barrio.
Ja que treus tu el tema, això, hi ha gent jove als vostres barris també, i veieu allò, bueno, que ja s'està renovant una mica?
La Planada, pues prácticamente no hay mucho problema ni de lo que decíamos de ocupas ni esto, porque no tenemos bloques de pisos, solo tenemos unos que son los bloques que llamamos los bloques de las balsas, ahí sí, siempre ha habido algún ocupa y eso, y también alguno que, como bien decía Lori, que se han cambiado por dinero el piso y todas esas cosas, ha habido alguna cosa, pero muy poco, por eso, porque todos son, la mayoría son de planta baja y piso y todo, claro. Esto, que no es el problema ese. La convivencia estaba bastante bien ahí.
¿Y la gente jove qué? ¿Hay gente jove al barrio? ¿Estamos notando que viven nuevas familias o solo costa?
Bueno, hay algunas, pero bueno, nosotros lo que más vemos es gente muy joven que va a la asociación de vecinos a hacer alguna actividad, alguna actividad de jóvenes y eso, lo único. Pero lo demás ya, la asociación de vecinos estamos quedando soletas, somos muy mayores y no tenemos. De este año entra uno bastante majo, a ver si se mantiene y si le gusta.
Heu de cuidar,
a ver si s'aguanta.
Veig que quan deia això de si hi havia noves famílies als barris, Loli i Antonio, fèieu que no amb el cap, que està costant això.
Can Oriac és un barri molt envejecido. El promedio de edad es muy elevado y bueno, eso lo notamos más que nada en las asociaciones de vecinos con los socios. Sabemos lo que tenemos, por ejemplo, la vocalía de decesos, que es una cosa que llevamos desde las diferentes asociaciones, sobre todo Can Oriac. Pues es que es horrible, es que es imposible. La gente joven no se presta nada, se apunta a las asociaciones, no quieren participar en nada. Ellos sí quieren entrar en algo de la asociación, te dicen cuánto se cobra, no les entra en la cabeza de que seamos voluntarios, que no cobremos un duro, y la cosa va así. El barrio de Can Oriac está muy, muy envejecido y hay muy poca gente joven.
Sí, això és una cosa que també patim a Torreguitar, en el qual no és tan acuciant com a Canoria, però sí que es veu les dues tendències. Els que són del veïnatge de primeres generacions, sí, dels anys 80, ja tenen una edat, ja estan en cap a prop dels 60, i els nouvinguts i els que venen que ha comprat el pis més endavant, que són més joves, doncs són una mica més joves. Però això no vol dir que participin de la vida social o associativa, ja que estan amb uns altres interessos en un altre moment de la seva trajectòria. On es veu més això també són en els col·legis. Quan vas a la porta del col·le, veus les inscripcions del col·le dels nens i veus que són o bé de barri, nens de barri del costat, i hi ha pocs nens que siguin del barri propi. I això vol dir que o bé en alguns d'ells estan fora del nostre entorn, o bé que no hi ha gaire nens. Nosaltres tenim dos col·legis i dos instituts. La majoria dels nens de l'institut d'aquí de Nou Can Oriac, aquests són d'aquí, són de joves que encara queden aquí al nostre districte. En el d'Agustí Serra són joves de tot arreu de la ciutat i de més enllà, per tant no reflecteix tampoc que el barri s'ha envellit, el barri i les persones, i que l'índex de maduresa ja del veïnat ha pujat molt. Estem en una situació encara que el baby boom, les generacions dels 50 són majoritàries, i després ja petits segments que no puc dir que sigui jove, però que sí que estan en una edat encara de criança, hi ha el sector més petit. El que es manté amb la criança és més petit, i per això es veu en les places que abans estaven abarrotades de nens, de mares, que anaven a la plaça per jugar amb la canalla o a prendre el sol, han disminuït la presència d'aquestes persones en les places. I això indica que no hi ha tanta població infantil i juvenil ocupant aquests espais, perquè l'índex de la població ha anat creixent.
Clar. I a Candeu, veieu canalla pel carrer o costa?
Candeu se ve canalla per el carrer, se ve en los parques, se ve en la plaza d'allí, de la plaza Castaño, en esa actividad, sí, es por lo que te digo, que Candeu, como es cerradito, pues entonces sí que no tienen tanta diversidad como si vivieran en Canoriat o como si vivieran en eso. Entonces son más de barrio. Y en Candeu hay también dos colegios, es decir, hay canalla,
Sí que han tenido.
Canalla.
Bueno, es que referente a esto, a los nouvinguts, pues resulta que, claro, son etnias totalmente diferentes y no se integran con nosotros, ¿vale? Por ejemplo, los chinos no se suelen integrar con nosotros. Los marroquíes tampoco, tienen esto aparte. Los pakistaníes exactamente lo mismo. Todos viven en su mundo y no, a no ser que tengan que necesiten algo de ayuda porque vayan al asistente social o lo que sea, bien. Pero después a la hora de participar con nosotros no participan en casi nada.
És a dir, que temes aquests de convivència i tot això, sí, també s'hauria de treballar per intentar, sí, també nosaltres, sí, obrir-nos i que ells també, doncs,
sí, però no te creas, és molt difícil més, de llegar a ellos, sí, és molt difícil perquè des de l'associació hemos intentado integrar gente de otras etnias y no ha habido manera.
Viven como en comunidad, ellos.
Sí, ellos viven en su mundo.
En su comunidad.
En su mundo. Se salen un poquito del mundo porque les interesa, claro, para tener su vida en el barrio, pero en realidad ellos viven en su mundo.
Sí, pues. Venga. No, yo quería decir algo también.
Digas,
sí,
Manuel.
Yo quería decir de que eso, sobre esto de que no tenemos relevo, yo llevo de secretario muchísimos años de la Asociación de Vecinos, voy a hacer ahora para el día 8, el Día de la Mujer Internacional, voy a hacer ya 79 años, soy el secretario, y es triste de que me tengan que hacer las cosas, porque hoy día todo se tiene que hacer por ordenador, y menos mal que en el distrito, el ayuntamiento, colaboran al 100%, lo que yo quiera pedirles se lo pido y enseguida me ayudan a todo, porque sí, yo ya lo he dicho, si no yo pues ya dejo lo mío, yo en papel, pues todavía estoy capacitado sí. para hacer todas las sí. peticiones y no todo clase, sí. lo que tenga que hacer, pero por el ordenador no, porque además que hace un par de años o tres dijeron, mira, te vamos a enseñar que ya verás. No, yo a mi edad, ¿cómo me voy a implicar ya eso?
Totalmente, totalmente.
Es lo que sí. tiene que estar sí. uno joven y sale cuando hacemos alguna reunión algún joven, mira, yo tal, pero qué, tú tal, pero tienes que estar ahí. Sí, porque de boca sí, se dice muy bien, mira, yo tal, yo voy un día, yo puedo ir a cualquier sitio, como a venir aquí hoy, pero yo todos los días, pues no puedo. Mira, sí, ahora sí. vamos a hacer, anoche estuve en Radio Candeu, que para informar al público más cercano de por allí, todo el entorno, de que hacemos este sábado 40 años de que se fundó la vocalía de enterramiento. Sí. Y vamos a hacer un poquito, haremos un pequeño bocadillo para los que han cogido el tiquet. Hemos dado una semana para que fueran los socios a buscar un tiquet, porque va a ser un bocadillo de una butifarra.
Eso es competencia desleal, ¿eh? Porque este sábado...
No feu les falques, no feu les falques ara. Després parlarem una mica de cultura i activitats del carrer. Manuel i Loli, ara aquí...
Este sábado se hace por la mañana y en poco rato se va a hacer esto, Y haremos esto, si hay otra cosa...
No, però que queda clar que cal que el jovent s'impliqui més amb les associacions de veïns per donar un cop de mà, evidentment, i és una cosa que no està passant gaire.
Sí que vull dir, és un problema, la fractura digital és un dels problemes més grans que tenim als nostres barris. No és, perquè no es visualitza fins que tu no has d'anar al caixer, o no es visualitza que la majoria de serveis actualment és hártelo tu mismo con el ordenador o con el mòbil.
Sí, sí.
Amb la qual, a la nostra generació, que hem passat del paper carbó, tres còpies, al mòbil, això per nosaltres és que és un gran problema. I a més, el que és encara més fotut és que l'administració i troba per normal que hagin de ser nosaltres els que hagin d'aprendre, en comptes de ser ells que posin els serveis presencials i els serveis adequats a aquesta població, sinó que passa al revés, passa que espavileu, apreneu, perquè la societat anar cap a una societat digital i sou vosaltres els que teniu que anar a remolc de la societat, no al revés, no l'administració al servei de la gent gran. Aquest és una mica el que a vegades ha de un negar-se a dir no ho vull fer, no vull treballar per vosaltres, posa un servei perquè jo pugui respondre i que pugui jo atendre.
Queda clara aquesta reivindicació. Anem amb la Júlia Ramon, un moment.
A mi me pasó aquí en el despacho de la Generalitat, aquí en la avenida Matadepera, que fui para comunicar a la Generalitat la nueva junta y me dijeron que no me lo hacían. Y digo, ¿cómo no me lo vas a hacer si yo no lo sé hacer? Y dice, pues vaya a una gestoría que se lo haga. Date cuenta, digo, entonces yo que lo hago sin ánimo de lucro, mi trabajo, y encima me pedís eso, que vaya a gastarme el dinero, y vosotros que os estamos pagando con los impuestos de todos, y el tuyo incluido, le dije así para que no se notara ella ofendida, le digo, y con el tuyo mismo estás cobrando y no me haces esto, pues que no me lo hizo. Menos mal que ya en el ayuntamiento me lo hicieron. Pero yo le dije, no sé hacer yo esto por un ordenador, mandárselo a la Generalitat, la nueva junta.
Un bon exemple de les traves que us trobeu, les dificultats també per fer aquesta feina que feu voluntàriament i en benefici de tota la comunitat. Va, anem a connectar un altre cop amb la Júlia Ramon, que ara la tenim una mica més amunt, a la plaça de les Palmeres. Perquè un dels projectes que està provocant més rebombori a la ciutat i tota aquesta zona nord és la construcció de la futura Ronda Nord, que ha d'enllaçar la B40 de Terrassa amb la carretera de Castellà, evidentment creuant el nord de la ciutat, afecta molts dels vostres barris, ara en parlarem. Abans, però, la Júlia Ramon està acompanyada d'una persona que en aquest cas s'oposa a la Ronda Nord. Bon dia, Júlia.
Hola, Pere. Bon dia. Sí, doncs aquesta persona és l'Anna Almendro, que és una de les veïnes d'aquesta avinguda, aquest carrer de les Palmeres, i és un dels trams per on ha de passar aquesta infraestructura. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Una mica vostès des de la plataforma Stop C58 Ronda Nord ja heu expressat el vostre desacord amb aquesta infraestructura perquè alegueu que va en contra del medi ambient, no? I que també generarà un impacte estètic i mediambiental molt important. Ara mateix aquest procés està en una fase administrativa de tràmits i tant l'Ajuntament de Sabadell com el de Terrassa han presentat les seves propostes en les quals hi ha un tram que justament seria aquest on ens trobem ara que aniria soterrat. Tot i així, vosaltres no hi esteu d'acord i us oposeu també amb aquesta proposta de soterrar aquest tram. Per què?
Pues mira, molt fàcil, perquè pensem que la sortida el començament i la sortida queda al costat d'una escola. L'escola, una guarderia, hi ha també tota una associació de veïns i el carrer Bosgos, que per darrere hi ha tota de cases i de veïns en allà. Tindríem tota la contaminació, que pensem que la contaminació mata, tindríem tota la contaminació, tot en els sorolls, i totes els vecines estaríem afectats. Després, penso que no anirà subterrada perquè és molt poc tros, i després dirien, no, subterrada, no, ara no podem, ara s'han acabat els diners, ara fem això. I a part d'això, tindríem tota de treure tota l'avinguda aquesta que tenim d'arbres i tot, i seria cement. I més que res, que quedarien afectats tots els boscos, tota la part del rodal, el nostre pulmón de Sabadell.
Per tant, també una mica l'objecció és per tots aquests tràmits d'obres, no?, que podrien generar molèsties també aquí als veïns, més enllà del pas de vehicles, no?, en un futur en cas que s'acabés construint, també una mica tot aquest procés durant aquests anys, no?, que recordem que no és una realitat fins aquí 10 anys, també es generaria un trasbals aquí en aquest carrer.
Bueno, també pensem, què passarà amb els pisos? Se rajaran, se hundiran? ¿Qué pasará? La dubte és, este es el dubte que tenemos. Y aparte de eso, pues no van a pasar menos vehículos ni nada. Tendremos más vehículos. Tendremos los vehículos que pasarán por la autopista más los que tenemos de nosotros que venimos a nuestro barrio. Y no se va a solucionar la Gran Vía. No va a ser una solución.
Aquest és un dels motius que justament alegava l'Ajuntament, no?, que això descongestionaria una mica la Gran Via. No hi confieu, eh?
No, creemos que no, porque creemos que todo eso lo que va a hacer es darle más vida a todas estas grandes infraestructuras para poder crear más pisos y más... Los que van a salir beneficiados son las grandes empresas. Nosotros, de beneficiados, nada. Vamos a ser perjudicados.
De fet, justament ara que està en un procés administratiu, heu impulsat diferents campanyes de mobilització per intentar frenar el projecte juntament amb altres amb companyies o entitats, no?, com la campanya contra el quart cinturó, i de fet heu aconseguit també juntament amb aquesta entitat, amb la campanya, reunir 20.000 signatures per portar aquest projecte als tribunals.
Sí, estem acabant de realitzar, però sí, la idea és aquesta. I de fer xerrades i de intentar de que tota la barriada i tota la gent pues entienda lo que tenemos sobre el ambiente, sobretot el medi ambient, que va perjudicar a tot el món.
Perquè més enllà de les entitats i de les persones que esteu afiliades a la plataforma, els veïns sap una mica quina és una mica la sensació o què n'opinen en general aquí al barri, al carrer?
Sí, la sensació és que, bueno, que no están de acuerdo, que eso va a ser un desastre porque van a empezar las obras y no se van a acabar como siempre hacen, que primero dijeron que si tuneladora, la tuneladora no coge, ahora por arriba. La sensación que tienen los vecinos es que va a ser abierta, porque siempre nos tienen engañados y nos engañan.
Doncs moltes gràcies i no sé si ja per acabar tenen alguna altra mobilització entre mans ara.
Pues mira, tenemos el día 4 de marzo, tenemos una charrada aquí en el centro cívico sobre el impacto ambiental que puede producir y estáis todos invitados. Sería el día 4 de marzo a las 6 de la tarde.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Doncs així ja està una mica ara mateix la situació, Pere, amb aquest rebuig de part dels veïns i de diverses entitats ecologistes amb aquesta infraestructura, que si tot va bé, en el millor dels casos, hauria de ser una realitat d'aquí a 8 o 10 anys.
Gràcies, Júlia. Connectem a partir de les 12 un altre cop amb tu, que vagi molt bé. Juan, feies que no amb el cap, quan senties a l'Anna, i tu també ets de Can Deu, i deies
bueno,
que
jo no quiero creus decir que tothom que estigui no. en contra. Bueno. Yo quiero decir que nosotros como asociación de vecinos ni nos demarcamos, como asociación de vecinos ni nos demarcamos sí ni el no a la ronda, somos neutrales en ese aspecto. Cada uno después tenemos nuestra opinión si queremos o no queremos, pero como asociación no podemos ser imparciales, tenemos que ser imparciales para que haya diferentes opiniones. Nosotros las reuniones que tuvimos con el ayuntamiento fue que se hacía obra abierta. Se miraría a ver si, bueno, yo no sé de la tuneladora de dónde ha salido eso, porque yo sé que es por tramos a obra abierta cerrando, a tramos obra abierta cerrando. Y en Candeo no todo el mundo está en contra de la ronda, no. Hay mucha gente que está a favor de la ronda, no, porque dice que eso le daría como una vida al barrio, porque al tener una salida y una entrada de la parte que viene de Castellar, pues a lo mejor se reviviría el barrio a decir, bueno, ¿qué hay aquí? Vamos a salirnos en esta salida, ¿qué hay aquí? Y esa es la opinión. Hay gente que está en contra y hay otra gente que está a favor. Solamente quiero remarcar eso, que no es todo no, ni la forma. Yo lo de la tuneladora es la primera vez que lo oigo. Yo la primera vez que lo oigo lo de la tuneladora.
Sí, el que us han dit és que anirien obrint els trams, construiran per sota, després ho tornaran a tapar i quedarà la...
Exacto.
La vía per sota serà, terra, però sense tuneladora, ¿eh?
Sí, pero eso es lo que nos explicaron a la reunión que tuvimos aquí en Canarias hace tiempo. Y sería por tramo, es decir, no te van a abrir todo para, porque decían que iban a separar Candeo de la Planada y del resto de Sabadell. No, es un tramo, trabajan ese tramo, excavan, ponen lo que son las paredes para mantener firme, asfaltan, tapan y continúa y de otro trozo. Y así para que no salga. Eso es lo que nos explicaron.
En la plaça de les Palmeres, entenc.
En el carrer de les Palmeres.
Vale. Antonio, què opines?
A veure, amb aquest tema ja hem vist, hi ha diferents punts de vista, sí. I també diferents interpretacions. Hi ha una part que és la tècnica, en la qual és igual el que nosaltres no hem vist el tema de toneladora, si va semicobert, si va encobert. Això actualment, tot aquest tema tècnicament està resolt, vull dir que agafin la via que vulguin, perquè tècnicament és viable i per tant no ha de ser un problema, simplement s'ha de fer bé perquè no suposi les menys molèsties possibles, però que aquest tema tècnicament està resolt. Nosaltres ho hem patit igual que Can Oriac amb la toneladora del metro, i s'ha fet el túnel a 20 metres de soterrat i no ha passat res, i han pogut canalitzar el tren sense problema. Ara hem de veure una altra cosa. Si només mirem les coses des del punt de vista estricte de barri, o també mirem una mica també de la ciutat. A Torreguitar passa més de 20.000 vehicles entre Alcalde de Moix i carretera de Castellar. A la zona de Plaça Espanya, Gran Via, carretera de Castellar i Alcalde de Moix, és de les més contaminades de la ciutat, amb l'índex de pol·lució i de contaminació més alt de la ciutat. I això són dels cotxes i dels camions que venen i van, que passen per allà, que travessen la ciutat i que se'n va cap al nord en direcció Castellar, Sentmenat, polígon industrial. I això és un problema tant per la gent que viu a Can Jong, a Torreguitar, Creu Alta i a altres zones, i que això s'ha d'anar a eliminar. No és un problema tant que és de mobilitat, que hi ha raons tècniques que poden solucionar, com un problema de salut, perquè a la pràctica tot aquest trànsit està passant per sota de la nostra finestra. I això, si tècnicament es pot solucionar atravessant des del pont de Castellar fins a l'entrada de l'autopista de Roureda, se pot soterrar o amb els mitjans que vulguin o a la distància. Si es pot solucionar, no cal que anar a viure sota el soroll i sota els ums dels cotxes, perquè tècnicament és possible solucionar-lo.
Loli, tú también estás a favor, ¿eh? ¿Sentid?
Sí, estoy a favor, claro que sí que estoy a favor. A mí me parece muy bien que... ¿Lo llego? Me parece estupendo que intenten quitar todo este tráfico que viene de la Gran Vía, que pasa por Alcalde Moix, que es que la verdad es que es una barbaridad. Y no sé cómo hay gente que pueda decir que eso no es viable y que no está bien. No, yo lo veo, yo lo veo muy factible y lo veo muy bien. Me parece estupendo. Otra cosa son los que se empecinan en que esto por aquí no, porque yo soy muy ecologista.
Sí, pero todo va en coche.
Soy muy ecologista, pero yo tengo 5 coches en mi casa y los utilizo los 5. Entonces estos ecologistas me encantan.
Y son, ¿sabes?, de los que se van al Pirineo y cuando se coge la autopista para ir al Pirineo han tenido que rebasar allí montañas.
Estos serán los primeros que utilicen la ronda norte si se hace, ya te lo digo yo.
Manuel, vosotros también estáis a favor.
Bueno, sí, estábamos divididos al principio, ya hace unos años, pero luego llegamos a la conclusión de que era necesaria y más. Yo siempre he puesto el problema, yo siempre estaba al 100% de que se hiciera, que se hiciera, siempre. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de hace más de 40 años, cuando la B30, entre Sardañola y Badía y todo esto, ya sabéis, esa y San Cugat, que había la oposición que había por la B30, Y sin embargo, si no hubiera esa B30, ¿cómo se iba a meter todo por Barcelona y luego salir de Barcelona para coger, para irse con dirección a Girona? Yo siempre pongo el ejemplo de eso. Pongo el ejemplo también de que esa se va a construir. Se va a construir aunque sea con 20 años de retraso, como pasó con la Panadella en la autopista. Como yo iba mucho por ahí por la Panadella, 20 años tardó en construirse y al final se ha construido. ¿Por qué? La oposición, los alcaldes, los jefes del hotel, gasolinera y todo aquel entorno que tiene allí la Panadella, pues claro, perdía mucho. ¿Por qué? Porque antes íbamos en el coche y llegabas tan cansadito que todo el mundo paraba allí a tomar algo. Ahora también se va, que yo ya he estado en autocares y hemos ido a comer a la Panadella. Pero que yo por eso estoy, que se haga siempre, que se haga en buenas condiciones. Porque cuando se hizo el barrio que está ahí, Vallehermoso, se quitaron 200 árboles y yo a los compañeros le dije, tenemos que exigir de poner 2.000 árboles y han puesto más de 2.000 árboles ahí, y quitaron 200 pinos y hubo una oposición enorme. Yo estuve también en esas luchas, pero estaba a favor de que se hiciera el barrio nuevo, pero en buenas condiciones y con más de 2.000 árboles como se pusieron.
Sí, yo volía de una cosa y es que como asociación de vecinos de Torreguitar sí que consideren imprescindible que la connexió entre el pont de Castellà i la entrada a l'autopista per Roureda és per nosaltres és imprescindible. Ara, això no vol dir que nosaltres estiguem a favor de lo que són les obres del quart cinturó. No tenen res a veure, són projectes que en un principi es volen vendre com unificats. I això no és així, no ha de ser així. Una cosa és atravessar el Vallès o atravessar la zona nord venint de Terrassa, perquè el senyor del polígon de Terrassa no vulguin donar la mitja volta per al seu territori i tornar a agafar l'autopista i vulguin venir a Sabadell a agafar en Roureda els cotxes del polígon de Terrassa a la pressió de CECOT i companyia. Una altra cosa és que la carretera hagi d'atravessar Torrent de Colobrent o passar-la en direcció Granollet. Això no és el nostre projecte, no estem a favor del quart cinturó, però sí que estem a favor d'aliviar la descontaminació que tenim mitjançant unes vies de comunicació que alliberin els barris del nord cap a una sortida ràpida i que no passi els cotxes per entremig dels carrers on ja estan prou contaminats. Però no hem de confondre el quart cinturó amb el tram de Ronda Nord.
Digues, Loli, digues.
No, és que se han quedado ahí anclados en la Ronda Nord i realmente no és la Ronda Nord.
El quart cinturó, vols dir?
Oye, perdón, el cuarto cinturón. Es que es así. Se han quedado anclados ahí. No hay manera de modificar esto del cuarto cinturón. Y no es así, es la Ronda Norte. En teoría, es la Ronda Norte.
Bé, doncs veig que de moment aquí hi ha consens, com a mínim aquí a la taula, que tots veuríeu bé la construcció d'aquesta via pel nord de Sabadell per descongestionar una mica tota la zona, també la contaminació tot plegat. Volíem parlar d'altres temes, també d'urbanisme i d'espai públic en aquest bloc. Se'ns ha acabat perquè hem d'anar al butlletí informatiu i actualitzar-nos. Si voleu, quan tornem, fem allò, però molt breu, una repassada d'altres projectes que hi ha per aquí a la zona, per exemple, doncs això, la remodelació de la ronda Collsalarca, tot el tema del parc del Nord, o d'altres qüestions que vulgueu parlar sobre espai públic, i després ja abordarem altres qüestions també, com les entitats que teniu aquí al barri, les ràdios que hi ha també per aquesta zona, com Candeu FM o Ràdio Torrente, tot plegat en aquest programa especial que estem fent els de Ràdio Sabadell des de la plaça del Pi amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Vull acompanyar doncs, d'entitats veïnals d'aquí de la zona nord per conèixer millor com són els seus veïns, la seva gent, les seves entitats i també com es viu en aquesta zona de la ciutat. Ens actualitzem amb el butlletí informatiu i ara tornem.
Ràdio Sabadell, notícies.
Molt bon dia, són les 12, us parla Núria García. L'Ajuntament instal·larà 90 punts de llum LED al nou Portal Sud. La idea és millorar la il·luminació de la carretera de Bellaterra en el tram entre el polígon sud-oest i el sector de Sant Pau de Riusec. La idea és guanyar en seguretat en aquest punt, que es va estrenar abans de final d'any. Adriana Hernández és tinent d'alcaldessa d'Urbanisme.
Que ja s'ha vist les millores que hi ha, sobretot per aquells vehicles que van de Sabadell a la C58 direcció Terrassa-Manresa. També d'aquells vehicles que venen de Barcelona i tenen un nou accés a la ciutat, als polígons i barris del sud.
Unes millores que han d'anar a més perquè encara queden dues fases més del projecte per executar. La més immediata és una nova rotonda entre els carrers Costa i Déu i Víctor Balaguer amb accés directe a l'escorxador de Sabadell. Més qüestions. La Policia Nacional ha detingut 5 persones, entre elles dues a Sant Cugat del Vallès i Matadepera, per un delicte continuat de contrabanda de productes prohibits. Els arrestats desviaven productes com precursors d'armes químiques i d'explosius fins a Rússia, malgrat les sancions europees contra Moscou per la invasió d'Ucraïna. Els 5 arrestos que s'han fet en col·laboració amb vigilància duanera de l'Agència Tributària són la continuació de l'anomenada Operació Provirca, que es va fer a l'octubre de l'any passat. En el dispositiu es van intervenir al port de Barcelona 13.000 quilos d'una substància química inclosa també en aquestes sancions de la Unió Europea contra Rússia. La Unió Europea, d'altra banda, reclama un lloc a la taula de negociació precisament en les futures converses per posar fi a la guerra d'Ucraïna. Kaja Kallas, l'alta representant de la Unió Europea, ha exigit la implicació del govern ucraïnès i d'Europa tot plegat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president rus, Vladimir Putin, hagin acordat iniciar negociacions de pau. En la mateixa línia s'han expressat diversos ministres de defensa europeus, entre ells l'espanyol José Manuel Álvarez, a la seva arribada a la reunió de l'OTAN a Brussel·les. I mentrestant continua la polèmica per la tributació del salari mínim. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha afirmat que, malgrat les crítiques que ha rebut el govern espanyol, no hi ha voluntat de modificar la llei que estableix els trams de l'IRPF per deixar exempts els perceptors del salari mínim interprofessional. En una entrevista avui a Antena 3, López ha recordat que després de l'augment de 50 euros aprovat dimarts al Consell de Ministres, la tributació de l'IRPF afecta només 2 de cada 10 perceptors del salari mínim i ha negat rotundament que amb aquesta tributació ingressin menys diners. Temps ara per a la informació esportiva. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Núria. David Domínguez entra en acció en el calendari World Tour de ciclisme. Diumenge té la Figueira Champions Classic i a partir de dimecres que ve la volta a l'Algarve. El ciclista de Castellarnau, com Romance, té clar que l'objectiu en aquestes curses a Portugal és buscar la seva quota de protagonisme.
Tanto Figueira como Algarve son las dos pruebas donde tenemos la oportunidad de competir contra los World Tour. Y al final para nosotros no deja de ser un escaparate, aunque es muy difícil dejarse ver en carreras así, pero bueno, tenemos que buscar en cada carrera nuestra oportunidad. Figueira Classic repite recorrido respecto al año pasado, un recorrido muy duro, sobre todo en el enlazado final, y eso, tenemos que dejarnos ver, ya sea en la fuga o colocándonos bien y aguantar el máximo posible con los capos de los World Tour. Y a ver si podemos sacar un gran resultado.
Diumenge, aquesta tercera edició de la Figueira Champions Clàssic per la regió de Coimbra, al vell mig de Portugal, on a David Domínguez li esperen més de 190 quilòmetres de cursa. Més coses en futbol formatiu. Comença el temut Tourmalet pel Club Esportiu Mercantil a la Divisió d'Honor Juvenil. De forma consecutiva, els blaugranes s'enfrontaran als tres primers de la Lliga. Mallorca a casa, que va tercer, Barça fora, que va líder, i Espanyol a casa, que va segon. Per començar, doncs, el duel contra el conjunt balear de diumenge a 4:45 de la tarda al Joan Murtró. Òscar Tutó, el tècnic dels graciencs, hi fa referència.
Bueno, aquest partit el tenim que afrontar entenent que és un rival que no està a la nostra lliga, que tot el que nosaltres aconseguim sumar seria algo positiu, i l'objectiu és estar el més a prop possible. Jugant a casa som conscients que és un punt extra perquè ho podem aconseguir i estem confiats en això.
I un graó per sota la Lliga Nacional, Sabadell Juvenil Hospitalet, dissabte a les 4 a Olímpia. Fora de la ciutat, derrota del Barça d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez a la pista de l'Aalborg danès 3-5-3-5 en partit de Champions, amb un penal fallat per Richardson amb el temps complet. Els blaugrana haurien pogut certificar la classificació directa pels quarts de final en cas d'haver guanyat.
Ràdio Sabadell, notícies. Programació especial a Ràdio Sabadell.
Som els de Ràdio Sabadell, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio en directe des de la plaça del Pi. Ho repetiré, si veniu aquí a saludar-nos, l'Helena o l'Alejandra us donaran un buf de la ràdio. Ja el teniu vosaltres? Sí, no? Ara anem al Manuel, que havia arribat una mica més tard.
Lo tenemos puesto.
Sí, tu el portes posat, eh?
Sí.
Avui no fa gaire fred, però tot i així va bé.
Perquè nos vivimos al norte, nosotros.
Clar que sí.
Nosotros en la parte pronóstico tenemos nubes.
Volia preguntar per altres projectes d'espai públic o així, però com que també la tinenta d'alcaldessa ja ens n'ha parlat i se'ns està fent una mica tard amb altres qüestions, i em sembla, tornem a saludar la Júlia Ramon, que la tenim acompanyada d'una entitat d'aquí de la zona nord.
Sí, una entitat històrica i doncs, l'artífex, no, de Can Oria, com és l'Hermandat de la Fuensanta, que aquest any fa 73 anys. Jo estic amb el seu president, amb l'Antonio Padilla. Bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem ara, 73 anys, eh? Aquí al barri hem vist créixer doncs, tot Can Oriac, no?
Bueno, sí, es que la hermandad esta se fundó el 26 de octubre de 1952 y claro, aquí en Can Oria pues eran muy pocas casas y el barrio de Can Oria pues ha crecido siempre con la hermandad.
És el que diuen sempre, no?, des de l'hermandat, que Can Oriac no s'entendria, sobretot, sense aquesta hermandat, perquè al final són moltes les activitats que impulsen al cap de l'any i que van mantenint viu doncs, aquest teixit cultural, sobretot amb la romeria, que cada any és més multitudinària.
Bueno, sí, que lo que pasa es que el barrio de Can Oria, claro, en los años 50 eran muy pocas casas y el barrio de Can Oria con la hermandad han crecido juntos. Hoy en día yo creo que no se entendería el barrio de Can Oria sin la hermandad y la hermandad sin el barrio de Can Oria. No, estamos arraigados de toda la vida aquí. Bueno, sí, empezamos este año con la romería, empezamos al primero de mayo, ya estamos con los preparativos. El primer domingo de mayo es la imposición de medallas a los nuevos socios, una misa a María, pues es el mes de mayo. Y luego seguimos con una novena, que la hacemos a la Virgen, y luego ya entramos con una cena también de hermandad, que hacemos para juntarnos todos los simpatizantes, socios y todo de la hermandad. Y después pues ya llega la romería, que siempre es el cuarto domingo de mayo.
Pel que fa doncs, a la romeria, no? També com s'ha anat consolidant, vull dir, ja des del primer any que la van fer arrossegava aquesta multitud de gent pels carrers de Can Oriac, o s'ha anat doncs, consolidant al barri i cada vegada ha anat sumant doncs, més adeptes?
Bueno, es un poco de todo. Date cuenta de que, claro, mucha gente viene porque sus abuelos eran de... A ver, los primeros que llegaron aquí en los años 40, 50 fueron los murcianos, ¿vale? Antiguamente a la Avenida Mata de Pera se le llamaba Murcia la Chica. Entonces, claro, ¿quién no ha tenido un abuelo o un de estos? Ya ha vivido siempre en la romería. Y, claro, siempre ha sido... ya ha sido siempre multitudinaria y cada vez, pues, por la familia, pues, ha sido más, cada vez más. Date cuenta que a la romería suelen venir unas miles de personas.
És una de les més multitudinàries d'aquí, de Sabadell i sobretot doncs, del nord, però més enllà de la romeria, que potser és l'activitat estrella que fan cada any, com mantenen viva, no?, l'hermandat, doncs, que al final cada mes, cada any, una mica, doncs, què és el que van fent?
Bueno, pues vamos haciendo varios actos. Hace poco nos hermanemos con una entidad que es la Cofradía de Badía del Vallés, donde siempre están con nosotros echándonos una mano y de todo, que estamos muy agradecidos a ellos siempre. Y cada vez poco a poco pues hacer un poco más grande, hacer varios actos y que la gente pues sepa que la hermandad siempre está aquí, culturales, tradicionales y todo.
Ha anat així en complicitats amb altres entitats veïnes, però també durant el programa d'avui, no? Hem vist com en alguns casos es demana més implicació dels joves, que continuen mantenint les tradicions, les cultures, que continuen doncs, implicats en la vida de barri, al cap i a la fi. En el cas de l'hermandat, doncs, trobem doncs, que les noves generacions també estan igual d'implicades i ho senten igual, o veuen com se'n desentenen una mica?
Bueno, hay un poco de todo. En ese sentido, a ver, sí que es verdad que tenemos muchos jóvenes que siempre pues nos están echando una mano y todo, dentro de la junta directiva tenemos varios jóvenes, pero a los jóvenes les cuesta un poco, porque claro, vivimos una época que no es lo de antiguamente, pues claro, nuestros padres, nuestros abuelos pues han criado con esto, pero ya hay muchos jóvenes que pasan y otros que no. Bueno, esperamos que cada vez, pero eso nos pasa a todas las entidades, esperamos que cada vez pues venga más gente que sepa que la hermandad está aquí y está viva, que ha sido la hermandad de sus abuelos i que és l'hermandat d'ells.
Doncs per molts més anys que pugui continuar viva aquesta hermandat i bueno, ens retrobarem el 4 diumenge de maig en la romeria.
Pues muchas gracias y allí esperamos a todo el mundo y estáis invitados cuando queráis a todos los actos que hace la hermandad. Tenéis las puertas abiertas.
Antoni Padilla, moltes gràcies.
Gràcies i adiós.
Doncs això és una de les entitats principals d'aquí el barri, no? Que ha vist com ha crescut i també doncs, que el manté molt viu, sobretot amb aquesta romeria de la Fontsanta.
Gràcies, Júlia, per aquesta connexió. Te'n queda una més. En una estona tornem a parlar amb tu des d'un lloc ben especial i també amb uns companys ben especials. Que vagi molt bé, Júlia, gràcies. Hem fet aquesta connexió o aquesta conversa amb els amics de la Fuensanta una mica per parlar també de les entitats que teniu aquí al nord, que són, em sembla que moltes i força actives, no? Per exemple, a Can Urià, que a part d'aquesta, quines més teniu? Quines més destacaria? O com és aquesta vida associativa?
Buf, muy agobiante.
Muy agobiante. Què et passa? Que estàs a moltes entitats, eh? Et passa això?
Sí, bueno, somos muchas entidades en el barrio, pero aparte de eso, pues cada asociación tiene sus diferentes actividades y la Asociación de Vecinos de Can Urià es una asociación muy, muy activa. Tenemos muchísimas cuestiones durante todo el año y estamos siempre muy hasta aquí.
Sí, no? Fins al
entre coll. El papeleo de l'Ajuntament i lo demás, pues estamos hasta aquí.
Tot el dia de bòlit, eh? Sí.
A veure, nosaltres en Torre Guitarra, el tema de la entitat, primer cal dir que de les més grans que tenim allà és de Bruixes del Nord i dones de Torre Guitarra, però sí que hem vist al llarg dels anys que el tema cultural és un tema, és una assignatura pendent no resolta. Per una banda, des de ja fa molt de temps l'Ajuntament va separar el que era cultura, que era separar les activitats de la cultura tradicional, el folklore de tota la vida. Les activitats culturals que van potenciar les associacions veïnals era un altre tipus de cultura, un altre tipus d'enfocament. I amb el temps hem vist que, per una banda, cada vegada ha disminuït activitats culturals tradicionals com Revetlles de Sant Joan, participació en carnestoltes o castanyades, activitats que actualment no es fan o es fan molt poc perquè no tenen recolzament ni des de l'Ajuntament ni des de les pròpies entitats tenen prou gent perquè aquestes activitats culturals puguin oferir al veïnat una visió o una forma de participar. I les noves formes que estan sortint de cultura i d'associacionisme encara no estan recollides ni des de l'Ajuntament ni des de les entitats veïnals. I, per tant, aquestes noves formes de relació i d'associació estan aquí flotant en l'aire, però sense canalitzar. Aquí al districte tercer tenim moltes entitats i cada una va al seu, cada una fa el seu programa i cada una participa del que li agrada fer, però totes estan limitades amb el seu esforç perquè s'ho han de pagar elles. No hi ha un recolzament de la cultura des de la vessant administració. És a dir, si n'hi ha festa major o no n'hi ha festa major és perquè l'associació veïnal o els veïns d'un barri volen fer-la, però no perquè tinguin recolzament per a promocionar això, sinó que és a vegades el que es viu de les entitats és energia de les pròpies entitats, no per un projecte cultural de ciutat que pugui englobar tot una mica de suport.
Juan?
Bueno, allí en Candú el tema cultural, todo lo que hacemos la asociación de vecinos, piensas que allí en Candú hubo 11 años que no hubo asociación de vecinos hasta que surgimos nosotros y volvimos a recuperar todo lo que era la tradición popular del barrio, que no ha costado lo nuestro. También hace 3 años salió la vocalía de la Rúa de Carnaval, que son 110 personas. Y bueno, vamos haciendo, y como dice Recio, que el esfuerzo, y como dice Loli y sabrá Lorenzo, el esfuerzo tiene que salir todo de nosotros, porque supongo que el ayuntamiento no tendría ni dinero ni capacidad para hacer las cosas que hacemos nosotros en los barrios, en todo Sabadell, no habría. Y entonces yo creo que nosotros le hacemos un gran trabajo, pero recibimos muy poquito a cambio. Es decir, como decían, la fiesta mayor supone un dinero, que el ayuntamiento se subvenciona una parte, pero la otra parte tienes que buscártela tú, a ver, bueno, pues con la cuota de los socios, hacer actividades y los comercios que quieran colaborar. Pero yo llevo pocos años en el tema de la asociación de vecinos, ellos me conocen, yo llevo desde el 2019, soy creo el más joven de la así. Y yo por lo que veo es que
cada vez cuesta más.
Y yo creo que con el tiempo, cuando desaparezcan todos estos o nos vayamos, se acabó la historia. Se acabó la historia. Como no sea que... No, los jóvenes no se implican. Los jóvenes no...
I amb altres tipus d'entitats, amb altres tipus d'entitats, sí que s'impliquen o no en els vostres barris? Al Plana teniu més entitats?
Bueno, sí, nosotros, sí, a ser un barrio pequeño estamos un poco desbordados, porque también participamos en todo, yeah, en todos los jaleos, así que mira,
Els cansats fan la feina,
Sí, ya tenemos lo del carnaval, tenemos luego la Semana Cultural, luego tenemos San Joan, la fiesta mayor, que bien como dice, si no fuera por el trabajo que hace la comisión de fiesta mayor no se podría hacer, porque con los 5.000, por ejemplo, euros que te da el ayuntamiento, no tienes para nada, pero luego hacemos la castañada, el día del socio, bueno,
sí,
fin de año, hacemos de todo un poco, así que menos mal que tenemos la boquería de enterramiento, que claro, ahí todos los que estamos en la boquería de enterramiento por familia pagan 8 euros al año, 8 euros. Si tenemos 900 familias, pues son ya que tenemos ahí pues 8 euros, que ya nos supone unos 8.000 euros, que eso nos va muy bien.
Clar. Va, última ronda així molt ràpida, allò per la falca que volíeu fer abans, una mica. Quines activitats teniu ara previstes així al barri?
Pues
què,
mira,
el febrer cultural en marxa,
estamos, estamos con el febrero cultural, ya empezamos el otro día que hubo una exhibición de coros y no sé qué más, allí en el centro cívico.
Sí.
Teníamos prevista una exposición de maquetas, pero el señor de las maquetas se fue y nos dijo que no estaba y nos ha dejado tirados, pero bueno, la recuperaremos. Una exposición de fotos también sobre los refugiados, que está en el centro cívico, y este sábado tenemos lo que es el plato fuerte del febrero cultural. Tenemos aquí la matina en la Plaza del Pino, con actuaciones de diferentes asociaciones del barrio, de las entidades, de las la Academia de Marluque, el de...
Que después vendrá.
Sí, sí. Y bueno, saldrán los sardanistas, bueno, está todo aquí en el programa.
Sí, tenemos, sí, sí, a Ràdio Sabadell han fet la notícia, es pot consultar, sí, a la nostra,
sí,
web tot el...
Tenemos la churrería gratis, tenemos pues intercambio de libros, pinta masías, porque este año estamos en plan de reivindicar nuestra masía, que estamos hasta las narices de solicitar y reivindicar y no hay manera de que nos hagan ni puñetero caso.
Vinga, va, Antonio, Juan,
bueno,
ràpid,
nosaltres, de les activitats culturals aquest mes i el que ve... Nosaltres, a l'Associació de Veïns, tenim un grup que es diu Alma Flamenca. Aquest grup és de sevillanes i fa activitats al barri i també té la seu al Centre Cívic de Concòrdia. Per aquest mes està el Dia d'Andalusia, a final de mes, que celebrarà, farem una activitat en Torreguitar, i després serà també la visita ja cap a activitats de la Fira d'Abril, l'activitat del grup de sevillanes.
No pareu, i Juan?
Nosotros por la Rúa de Carnaval, la participación, y bueno, tenemos también
una excursión que nos vamos el 8 y el 9 de marzo a Empuria Brava a pasar el carnaval con los vecinos.
Mira que bé, tu. Us ho munteu bé, eh?
Ah,
hi ha feina al darrere, però us ho munteu bé, al capdavall. Res, en qualsevol cas, donar-vos les gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a compartir aquest Dia Mundial de la Ràdio. Manuel Lorenzo, secretari de la Plana del Pintor, Antonio Recio, de Torre Guitar, Juan Juárez, de Candeu i Loli Cebreiro, de Can Uriac. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I a vosaltres. I feliz Dia de la Ràdio.
Felicidades a vosaltres igualmente, per convidar-nos i feliz Dia de la Ràdio.
I gràcies per tot.
I per molts anys més.
És clar que sí.
Vamos a tener siempre aquí la voz en vuestra radio.
Moltes gràcies per venir. Fem una petita pausa per la publicitat i seguim parlant de ràdio, en aquest cas, aquí a Ràdio Sabadell, celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio des de la plaça del Pi de Can Uriac.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1. Destinació Candeu.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Sabadell en joc.
El Sabadell necessita un cop de volant i el necessita amb urgència. Els de Movilla han caigut de la zona de play-off, però més enllà del que digui la classificació, toca guanyar per recuperar sensacions i l'estat anímic general dels arlequinats. Diumenge a 4:45 de la tarda i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge 16 de febrer a 4:45 de la tarda, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'Òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'Òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre. Programació especial a Ràdio Sabadell.
Candeu FM, molt a prop teu.
Que
5 minuts per dos quarts d'una. Som els de Ràdio Sabadell fent ràdio en directe des de la plaça del Pi, celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio. I ara acompanyats de gent de ràdio, de l'Antonio Muela, president de Ràdio Torrente. Bon dia, Antonio.
Bon dia.
I també del Juanjo Colmena, que és el president de Can 10 FM. Bon dia, Juanjo.
Buenos días.
I el Jesús Marineto, que és presentador del Butaca 10 de Can 10 FM. Molt bon dia, Jesús.
Molt bon dia.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio, per començar.
Igualment.
Moltes gràcies. Explica'ns com neix Can 10 FM, Juanjo.
Bueno, pues Can 10 FM es, se monta a 5 compañeros, de los cuales 5 quedamos solamente 2. Y bueno, siempre me ha gustado la radio. Desde el año 1984 ya empezaba yo en los pinitos con la radio. Las emisoras aquellas al esquí que la ponías en el 88 se te iba al 108 y cositas así. Y siempre me pegaban broncas mi padre, decía, pero tú, para allá con la música, para con la radio, no sé qué. Y ahora el culpable fue él, porque yo ya dejé la radio y me rescataron. Volví otra vez a las andadas de la radio, porque la radio es muy bonita. La radio la vives, conoces un montón de gente, compañeros en el camino, gente buena, gente mala, envidias y todo esto. Y eso hay que dejarlo aparte, hay que ser persona, ser transparente y hacer lo que te gusta.
Antonio, ¿vosaltres com naixeu? ¿Com coneix a Radio Torrente?
Bueno, pues como decía también Juanjo, también empezamos sobre los 80 y pico, no, pues ya hacen tanto año y al final uno se va haciendo mayor y te se va olvidando, ¿no? Pero sí, rondando 37 o 38 años, pues igual, con un tipo de salesquín, montando allí como podía, haciendo un programa de un par de horas, llegando a 100 metros y poquito a poco, bueno, haciendo un poco más la radio vecinal y bueno, lo que comentaba también él.
Bueno, també de petit et posaves a casa allò amb un micro, sí, i allò amb
uns casets. Bueno, no tenia ni una taula de mescla, un radio casset como muchas veces y poco más, ¿no? Pero bueno, poco a poco también se fue haciendo un poquito, viendo que a la gente pues también le gustaba escuchar las cosas vecinales, los compañeros nos íbamos uniendo y haciendo a veces programas, y poquito a poco pues nos fue entrando el gusanillo ese, y ya continuamente pues estás ahí.
Claro.
Estábamos también de compañeros, bueno, sí, llegó un momento en que ellos decidieron hacer otra radio, yo por mi posición familiar no podía tampoco hacerlo y bueno, yo lo sigo de otra forma, más pequeñita, cuando puedo hacer los programas y tal, porque el tiempo tengo que también dedicado a otras cosas, pero siempre, digamos, dedicando también ese cierto tiempo para ellos.
Clar, Jesús, això que feu és totalment voluntari, no? Vull dir, és per amor a la ràdio.
Bueno, Can 10 FM és una associació cultural, sense ànim de lucre, per tant, no, ni cobrem, ho fem tot per amor a l'art, no? I sobretot per promocionar els artistes. La nostra oferta, sobretot, tenim algun programa de tertúlia i d'institucions, però bàsicament és una ràdio dedicada a la música, a diferents estils. Tenim des dels 80, 90, el folklore, la cançó i Butaca 10, el meu programa, que és un espai, no?, dedicat a la música de cinema exclusivament.
Digues.
No, doncs una mica doncs, aquesta oferta tan àmplia, no?, que tenim de promoció i ho fem per amor a l'art, simplement.
Bé, però sí, amor a l'art, amor a la ràdio, no? Què més feu, a part d'aquests programes musicals? Clar, abans el Manuel de la Plana del Pintor deia, vaig anar a Can 10 FM a explicar el que hem organitzat aquest dissabte. També feu notícies, o feu una mica d'altaveu de les activitats que es fan per aquí.
Tenemos un programa de entidades, que lo hacemos los miércoles con Nuri Hurtado, y pues toda la zona norte que quiera coger los micros de Can 10 FM están abiertos, siempre y cuando respeten los micros. ¿Sabes? Sí. Porque la radio hay gente que no sabe, pero te escuchan, ¿eh?
Claro.
Y llegamos a muchos sitios, la gente nos sigue, hacemos los festivales de la radio a la gente grande que ya no puede ir a ningún sitio, pues hacemos uno al mes en el Centro Cívico de Can 10, que son 223 butacas que llenamos, y a veces se quedan gente fuera, ¿no? Y es una pena, porque son normativas del ayuntamiento y eso, el aforo hay que respetarlo al máximo. Ahí tenemos a José María, que es el vicepresidente también de la radio de Can 10.
Antonio, ¿vosaltres qué programeu?
Bueno, nosotros, referentes, si queremos hablar de la música, pues intentamos también tener un poco, como comentaba él, de todo estilos de música, desde Radio Fórmula, música romántica, música de los 60, la única música que hay, digamos, en inglés es a partir de la noche, un poquito. Pero programas en directo, pues, como comentaba anteriormente, por el tiempo, sábados y domingos, y no siempre. Un programa que, bueno, ya hace muchísimos años que se hacía, y seguimos ahí en esa coyuntura siempre de que se pueda, que haya un ratito, pues seguir haciéndolos y comentar eso también, lo que tanto los festivales que hacen ellos para la gente mayor, pues también hay otras entidades que lo hacen, y bueno, para que la gente mayor se pase también los domingos, que no saben a veces a dónde ir, y en vez de estar en casa, pues ya que se hace gratis, tanto ellos como cualquier otra entidad, es bueno para que todo el mundo pues tenga también un poquito de estar con los demás y, no sé, hacer un poquito de charlas y comentar coses.
Va, ara sortirem un altre cop d'aquí de la plaça del Pi, anirem a l'escola de Can Uriac, a l'Institut de Can Uriac, amb la Júlia Ramon. Bon dia, Júlia.
Hola, Pere, bon dia.
Aquí t'acompanyo. Sembla que, no, que també seguirem parlant de ràdio, no, ara?
Sí, seguirem parlant de ràdio perquè estic amb una ràdio privilegiada, estic a Radio Uriac, amb dos dels alumnes de l'Institut Can Uriac, doncs, que tiren endavant aquest projecte dins d'una de les assignatures, doncs, que tenen al seu curs. Ells són la Lua, hola Lua.
Hola.
I l'Eloi, també, doncs, de segon d'ESO de l'Institut.
Hola, molt de gust.
Aquí teniu muntat un estudi de ràdio prou apanyat, amb els seus micros, els seus cascos, la seva taula. Què tal, us agrada la ràdio, sent avui el Dia Mundial de la Ràdio?
Sí, la veritat és que gaudim molt baixant aquí, no tant fent, però sí, també fem entrevistes a diferent gent, però també baixem aquí a vegades, doncs, per practicar, per fer algun joc amb els micros, per provar i per aprendre, sobretot, de com funciona una ràdio.
O sigui, que també feu de periodistes, eh? Feu entrevistes, i a qui entrevisteu?
Doncs ens dividim en diferents grups i nosaltres mateixos decidim i contactem amb les persones que volem que vinguin per entrevistar.
Molt bé, tot això amb 13 anys. Tu, Lua, què és el que més t'agrada d'aquesta assignatura, de baixar aquí amb aquest estudi de ràdio que us heu muntat aquí a l'Institut?
A mi m'agrada molt perquè podem parlar en públic d'una manera que no ens exposa tant. És molt més fàcil que fent una presentació.
És a dir, et sents més còmode parlant així com si fos amb un micròfon de ràdio que davant de la classe fent una presentació?
Jo personalment sí, la veritat és que sí.
I una mica, doncs, amb els vostres companys també és fàcil entendre-vos, feu debats també, una mica, doncs, tot aquest muntatge, com va, no?, la comunicació.
Sí, la veritat és que sí, fem alguns debats i està molt bé.
Tenim aquí també a la professora, la Lourdes. Hola, Lourdes, bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica, doncs, com a mestre de cerimònies, no?, com veus també als alumnes de desenvolupar-se en un espai com aquest?
És molt interessant, sobretot, veure... comencen a treballar aquí a segon de l'ESO, a la ràdio, i com va modificant-se la seva relació amb els micros és molt interessant. Al començament de curs li tenen por i en un o dos mesos perden aquesta por i llavors els agrada molt la sensació d'escoltar-se i de sentir la seva veu mediatitzada, no? És molt guai.
Exacte, perquè també els fa créixer a nivell personal, no?, suposo.
I després hi ha alumnes que es comuniquen millor a través dels micros que de tu a tu. Hi ha persones aquí, una mica com deia ara la Lua, que deia jo prefereixo això que les exposicions orals, doncs hi ha molts alumnes que aquí, davant del micro, es creixen, no? I això és molt guai de veure.
Quant temps fa que feu aquesta assignatura aquí a l'Institut Can Uriac?
Bé, no és una assignatura de ràdio, eh? És
de llengües, bueno, un dels projectes, però què feu aquest projecte dins d'aquesta assignatura?
Doncs 4 anys o... Em sembla que aquest és el 5è. Al començament teníem només uns micros així com de gamer connectats a un ordinador, però fa... Al final del primer any ja vam poder comprar la ràdio i ara ens ha arribat una maleta amb una altra ràdio, vull dir que... Bé,
D'aquí no res, esteu fent bolos fora, eh? També amb tots els alumnes. I avui, sent el Dia Mundial de la Ràdio, no només volem parlar de com feu ràdio, no? També doncs, els alumnes de l'Institut de Can Oriac, amb 13 anys, sinó també de si la consumiu. Vosaltres escolteu la ràdio?
Jo sí, la veritat. Sobretot escolto podcast de la ràdio, però també l'escolto molt sovint.
Podcast, eh? Vas a buscar els continguts a la carta a través de les plataformes.
Sí, sí, sí.
I tu, Eloi?
Jo escolto de tant en tant la ràdio, m'agrada molt escoltar ràdios que de música, és bueno, el meu gènere de ràdio preferit, però també, com diu la Lua, m'agrada molt escoltar podcasts que ja estan gravats, sobretot del programa de crims de la ràdio.
De Carles Porta, eh?
Sí, sí, m'encanta, m'apassiona molt.
I a tu, Lua, quins podcasts t'agraden? Quins escoltes?
Jo escolto el Búnquer, sobretot, és el que més escolto. M'agrada molt i el trobo molt interessant.
Molt bé, i Ràdio Sabadell també, no? Imagino, ara no ens podeu dir que no, eh? Ui, ui, aquesta cara. Bueno, a partir d'ara escolteu també Ràdio Sabadell, eh? Doncs això és tot, Pere, doncs als alumnes de segon d'ESO d'aquí, de l'Institut Can Oriac, fent ràdio, consumint ràdio, sobretot podcast, en el Dia Mundial de la Ràdio. I ara doncs els hauríem d'anar deixant, que també tenen classe més enllà d'aquesta assignatura.
Moltes gràcies, Júlia, i també doncs, als alumnes de l'Institut Can Oriac que fan aquest projecte de ràdio, que ens hauria agradat, de petits, fer ràdio a l'institut per això, aprendre llengua, tenir confiança per parlar en públic, etcètera.
Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que me gustaría hacer esos pinitos, pero bueno, los principios fueron durillos, porque aquello te ponías delante de un micro y te imponía, ¿sabes? O subirte encima de un escenario y ver todo lleno de público y decir, ¡puf! ¿Qué hago ahora yo? Sin guión, sin nada. Però bueno, para adelante.
Clar que sí.
I ara, pues bueno.
Us volia preguntar també, vosaltres, que això, que us dediqueu a la ràdio de manera vocacional, des de petits, que us agrada tant una mica, què us dona la ràdio, què us transmet, què us aporta?
Pues a mí me aporta, pues cuando veo, bueno, cuando hacemos los festivales de la ràdio y veo que el centro cívico de Candeo está lleno, y la gente me está diciendo, ¿el próximo cuándo?
Imagínate.
¿El próximo cuándo? Pues vamos a hacer uno más gordo. Y está ahí en proyecto uno, que son los 15 años de la radio.
¿Cuánto hará?
Pero llevamos ya 15, ¿eh? Pero yo llevo desde el 84 en la radio, en muchas emisoras como Antonio, ¿no? Uh-huh. Pero que se planea algo guapo, pero se tuvo que parar. Por cuestiones de cosas que hubo internas en la radio.
¿Pero teniu data ya para esta festa o ya el anuncio
de momento no, de momento no, pero se está ahí matizando algo.
Tú guardas pel teu informatiu, ¿eh? ¿Y tú, Antonio, qué et dona la radio?
Bueno, aparte de pasarlo estupendamente, perdón, sobre todo es escuchar a la gente cuando llama para pedir una canción, saludar. Que muchas veces, bueno, pues seguramente a lo mejor no tienen con quién hablar cuando tienen sus problemas, sus dolencias, y escucharlos y ellos se quedan con una paz interior una vez que hablan por la radio, pensando que, bueno, que a lo mejor lo escuchan tres, o que no lo escucha nadie, pero se dan como son en el momento ese. Y hay gente que dice, ¿por qué no los cortas? Pero por otro lado, dices, pero ellos se van a quedar estupendamente una vez que tú no le dices nada y le dejas que se expliquen o siguen la conversación. Y para mí eso me llena también de alegría y decir, bueno, pues a ver si podemos otro domingo estar aquí, otro sábado, y que puedan seguir haciendo las llamadas e ir explicando sus problemas, que a veces porque no pueden salir también y tener pues con el resto de vecinos y de gente, pues yo qué sé, unas conversaciones y ver la vida, y están interiormente siempre solos. Y de una forma o de otra, pues el escuchar la radio y tener ese rato de ocio y poder explicar sus problemas le llena.
Mira, la ràdio té una cosa màgica, que és que, primer de tot, que ha supervisut a adversitats. Al principi dels 80 hi ve una cançó, no?, que es va fer molt famosa, que és aquella de Video Killer Radio Star, no? No ho ha aconseguit, o sigui, 40 anys després la ràdio continua molt viva. I té una màgia que és que la pots sentir sense haver de prestar molta atenció. En un món, avui en dia, que tot és tan ràpid, que no podem dedicar més de 5 minuts a veure un vídeo, doncs la ràdio la pots anar sentint de fons, quan estudies, quan estàs treballant, quan estàs al cotxe, quan te'n vas a dormir, i no molesta. És una cosa que t'aporta, et fa companyia, fa molta companyia a molta gent, a joves i a gent gran. No? I té aquesta màgia, no?, de que superviu i s'adapta molt bé als temps, perquè, per exemple, s'adapta molt bé als als podcasts o als programes de streaming, per exemple, molt més bé que el vídeo, perquè el vídeo té aquest problema avui en dia pel jove, que és que no són capaços d'aguantar més de 5 minuts mirant un vídeo, necessiten canvi constant, no? I la ràdio et dona aquesta companyia sense haver de prestar molta atenció, no?
És la paraula que m'havia acompanyat, no? Que m'havia apuntat, aquesta companyia, no?, que fa la ràdio, i que vosaltres ho noteu, teniu aquest feedback també dels veïns que us escolten i que noten qui sou, ella.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, que estamos contentísimos. Yo como presidente de la radio, yo soy uno más, intento ayudar a todo el que viene a la radio y, bueno, pues hacer su programa de radio, porque es muy bonito hacer el programa de radio, pero llevar el control técnico es muy, muy... Hay que saber tocarlo.
Sí, sí, jo no el toco pas, i pel que veig amb els companys de l'equip tècnic, una feinada, que hi ha
sí, sí. Y aparte es que no lo hacemos todo nosotros en la radio. Claro. Montamos equipo, ponemos la música, si hay alguna avería gorda, pues bueno, tiene que ir a parar al técnico.
A Can Déu FM intentem fer la ràdio com antigament. És a dir, amb el control, sí, com que punxaves tu la mateixa música amb el micròfon, no? Allò amb les llums apagades, és una ràdio molt, molt màgica, i tenim la sort de tenir Juanjo, que és el que domina tot això del control, no? I ens va ensenyar mica en mica a totes que anem arribant, no? Ho comparteix de forma oberta i fa que hi hagi aquesta herència de ràdio.
Una escola també,
respectivament, sí, sí.
Doncs Antonio, Juanjo, Jesús, moltes gràcies per haver vingut a compartir aquest matí del Dia Mundial de la Ràdio amb nosaltres. Que vagi molt bé els vostres projectes i ens escoltem mútuament.
Vale, pues muchísimas gracias y feliz Día de Mundial de la Radio.
Pues gracias a vosotros por habernos llamado.
Molt bon dia. Va, i posem una mica de música, que això ja s'acaba i volem anem una mica al cotarro.
Sabadell en joc.
El Sabadell necessita un cop de volant i el necessita amb urgència. Els de Movilla han caigut de la zona de play-off, però més enllà del que digui la classificació, toca guanyar per recuperar sensacions i l'estat anímic general dels arlequinats. Diumenge a 17:45 de la tarda i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge 16 de febrer a 17:45 de la tarda, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
L'actualitat, els protagonistes, els esports i l'opinió. Ho trobaràs tot plegat cada dia de 8 a 10 al Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents. Programació especial a Ràdio Sabadell.
Quarts d'una, som a Ràdio Sabadell des de la plaça del Pi celebrant el Dia Mundial de la Ràdio i hem convidat doncs, dues institucions d'aquí de la zona nord, de Can Urià, que d'una banda l'Escola de Dansa de la Mar Luque. Bon dia, Mar.
Hola, bon dia, Pere.
I també l'Escola de Dansa Harmony amb el Luis González. Bon dia, Luis.
Bon dia.
Sou dues escoles ben implementades aquí al barri. Quants alumnes teniu?
Home...
Què?
Quan, la quantitat, això... Bé, estem bé.
Bé, no es pot dir el número.
Home, no, sí que es pot dir, però que estem bé. Estem
esteu bé,
bé,
sí, tu
sí,
també.
Sí, estem bé.
250.
250, veus? No, us ho deia una mica per saber, allò, ja... Clar, heu de conèixer molt bé el barri, la gent que hi viu, no? Sobretot.
La veritat és que sí, perquè estem en un barri que és una meravella en tots els sentits i és molt conegut aquest barri i nosaltres portem molt de temps, jo porto molt de temps aquí, en aquest barri.
Quant de temps? Això ho pots dir?
Oh, sí, sí que es pot dir. Això sí que t'ho dic, Pere. Ah, doncs porto 25 anys.
Imagina't.
Sí, déu-n'hi-do.
Vosaltres 10, no?
Jo aquest any faig 10, sí.
Sí, sí, sí. Sí. I amb aquest temps ja heu vist... Clar, heu notat que ha canviat el barri, han canviat els nois i noies que us venen? Ho heu notat, això, o què? Teniu aquestes... No sé,
jo sí, jo tinc visió, la sí? sensació, però també les classes. Abans hi havia com més disciplina, era tot més rigorós, i ara és més flexible tot. Sí.
Imagina't.
Fins i tot la indumentària,
opino
eh?
Igual. Sí. Opino igual, opino igual.
La indumentària, què vols
sí,
dir?
Sí, per fer la classe abans era més rigorosa, més tothom amb mallot, més tothom de certa manera de vestir. I ara, doncs, un xandall, una samarreta, i ja és més fàcil tot.
Sí,
més però fàcil. També està
bueno,
bé.
Jo opino que depèn també de l'estil que fas, perquè, per exemple, flamenco van totes iguals. El hip-hop van amb la instrumentària més anxetes i demés. I després el que és urban i demés, doncs van això, amb malles i demés. Sí que és veritat que abans hi havia com més disciplina.
Curiós en general. Ah. Què voleu dir més disciplina? Feien més cas a l'hora de seguir
no,
els passos cas, i això?
No, cas fan,
més.
Eh? No, cas fan. El que passa que sí, a l'hora de la classe era tot més... igual que la indumentària, però que no passa res. No, jo vaig haver de canviar una miqueta i adaptar-me. Però també a l'hora dels festivals. Abans els festivals eren un pastissal, però impressionant. I ara, doncs, amb roba més low cost, també es fa. I l'important és el festival en si. És el gaudir amb les famílies, amb l'alumnat, tots plegats. O sigui, la filosofia és diferent. No és dolenta, és diferent, tan sol. Ha canviat.
Sí, és així. L'únic, jo porto molts anys ballant, l'escola tinc 10 anys, però porto des dels 3 anyets, i la veritat que sí que hi ha hagut un canvi, ni millor ni pitjor, ha hagut un canvi. Jo estic molt content, la veritat. L'únic que això, que és un canvi de bueno, i possiblement d'aquí a 10 anys pues, hi haurà un altre canvi.
I el barri, que ha canviat?
El barri ha evolucionat. És ara més... és més multiracial. Sí que ha canviat una miqueta, sí.
Sí?
Ha canviat.
Però jo és que tinc la sort de que em venen també dels barris dels costats.
Sí.
Can Rull, Can Llong, Castellar, inclús... Entonces, doncs, pues, jo no veig... Jo més o menys gairebé tinc molta gent, per sort, molt fiel, que porta molts anys, i la gent que va i ve no he trobat gaire diferència.
Però ara parlàvem del barri, no?
Sí, més del barri, si havia canviat. Per exemple, els comerços que us envolten, si veieu que han canviat, la vida que hi ha al carrer, la gent que camina pel carrer.
Sí que és veritat que és un canvi continu.
Sí.
Sí?
Ara hi ha un local obert, després el tanquen, obren una altra cosa, també el tanquen... Però sí, sí que en aquest cas sí que hi ha hagut algun canvi.
Sí. Com ara?
Doncs a les botigues.
Sobretot,
les botigues era gent que portava molts anys i que no tancaven, i ara sí. Ara...
Duraven més abans? Teniu aquesta sensació com
molt
vosaltres?
Molt era més, estable. Sí, sí, les botigues. Estava, no sé, no? La carnisseria de la Maria, que portava ja no sé quan, i que jo anava, quan era petita, que em donava la mà a la mare, vés a comprar. I després això ja ha canviat. També botigues que es tanquen i que no són obertes per gent d'aquí, sinó gent de fora. Mm. A veure, moltes botigues, sí. Són agafades pels xinos, això és una realitat. Mm-hmm. Sobretot les grans que tenen molts metres i que els lloguers són cars, i això és una realitat, però no tan sol en aquest barri. Jo penso que és una realitat dels barris.
En general, sí. I jo crec que també, a veure, el Shane, el otro, ja cada vez hay como más gente comprando en tiendas online.
I això repercuteix al comerç local.
Al comerç, sí, al comerç.
D'una manera molt negativa, està clar.
Vosaltres ho en salveu, però, d'això?
De moment, sí.
De moment, aquí estem.
El YouTube, allò, la gent no mira, per no prendre allà per YouTube.
No, home, sí,
eh?
Tant, però també motiva.
Però, clar, no es pot comparar.
Però també motiva, igual que el TikTok, també, però també motiva. Hola, amore! Coita, un alumne.
Sí, clar, és que aquí.
Clar, imagina't al barri.
Difícil no coincidir.
Estem a casa nostra, tal qual. Repercuteix,
clar,
però motiva, anima.
Interessant. Clar,
clar,
hi ha molta canalla
motiva.
Ballant pel carrer.
Arriba clar, el ball
clar,
a tothom.
La cosa està que no... Quan va passar la pandèmia,
sí.
Què va passar? Que jo vaig fer classes, per exemple, online. ¿Vale? Online no és el mateix. No tens el profe ahí que et corregeix, no tens el caliu, el calor, no? Del profe, de l'ola, de juntar-se a les mares fora.
Sí, sí.
És diferent, per sort. Per nosaltres, per sort.
I parlar una mica més això, dels balls. Quin és el que ara té més èxit? Això que també ha canviat una mica o no? Això?
Home, ara el hip-hop tira molt.
Hip-hop, eh? Hip-hop. Si avui està allà una mica
sí,
de moda,
sí,
hip-hop
sí, sí.
He de fer.
Hip-hop. I les diferents variants del hip-hop.
Quines són?
Hi ha moltes. És que hi ha moltes.
Poppy, Loki,
sí,
House,
Poppy, Loki... Ni idea.
És que hi ha molt, per això. Ho deixem en hip-hop, que ho engloba tot.
Hip-hop, imagino, una mica ampla.
Obres el calaix del hip-hop i surt allà. Ra. Diferents músiques, diferents estils. Sí.
En el meu cas, l'urban. Jo tinc...
Hip-hop no és urban.
No. Ah. L'urban és urban, reggaeton i demés.
Ah, mira.
Sí? I el hip-hop és hip-hop. Hip-hop, jo vaig començar fa 10 anys amb hip-hop, que estava a tope.
Sí.
I ara pues, sí que tinc 4 classes, però d'urban tinc 12. Clar, la diferència per mi és molt...
Si es pot venir a aprendre a ballar reggaeton.
Sí, sí. No reggaeton com tal, jo li dic urban,
vale.
Vale? Karol G i demés, vale? Però és el que et dic. I per exemple, jo d'un any a l'altre pues, m'ha vingut molta gent a aprendre sevillanes, flamenc i demés. Per això que jo tinc una igualtat, però la que més tira a la meva escola és l'urban.
També en sevillanes, flamenc...
De tot.
Sí. I després jo el que tinc també és la vessant del fitness. Tinc fitness i jumping fitness, que és molt divertit, que és allò de saltar sobre una cama elàstica,
sí.
Que és molt xulo. O sigui, anem afegint coses, perquè també la demanda és diferent i ens hem d'anar adaptant. Però és xulo, això. Posa les piles. Està guai.
Vosaltres, Mar, vau sortir per la cavalcada, a ballar?
Sí.
Qui éreu? A veure si ho recordo.
Doncs nosaltres anàvem, doncs, érem el cos de ball. Aquest any ens ha tocat el Ros.
El rei Ros.
Sí.
Com anàveu?
Anàveu de color blau.
Ah, ja sé qui...
Sí. Molt xulo, la veritat.
Hosti,
cada any... A
molta
repetit...
gent, no?, per coordinar això. Vull dir,
molta gent.
Tots alhora. No podeu assajar, no?
No. Cadascú assaja al seu espai, a la seva escola.
Clar.
És
I
així,
ja
tal qual.
I...
El que passa que és una feina per part de l'Ajuntament de tot l'any, Nosaltres ens afegim al final de tot. O sigui, quan ja està tot fet.
Clar.
Però és una feinada, Déu-n'hi-do, Que la veritat és una cabalgada molt top.
I vosaltres ara per Carnaval sortireu?
Sí, sortim cada any des del primer any a Can Uriac, aquí al nord, i després sortim per la de Sabadell.
I què fareu per la cavalcada?
Sorpresa.
No, no podeu dir-ho, això?
No. Ah. Bueno, sí, ballarem. Anem ballant. Però el disfraç no ho diem.
Sí, sortireu el dissabte aquí al barri.
El divendres sortim al Bari Centro.
Al
Bari Centro el divendres. Sí. Fem el precarnaval.
Sí.
Després fem dissabte al barri, aquí a Can Uriac. I el diumenge a Sabadell, a la Gran.
Hòstia, mare meva, quina feinada, no?
Molta.
Sempre amb la mateixa disfressa hi haurà canvis?
No, sempre amb la mateixa.
Ah, vale,
sí,
vale,
sí, no, no, no.
Si no, hi
ha mucho burro detrás.
Se l'ha de treure per aquí, home. És tal qual, clar, home.
Molt de curro per canviar cada dia.
Imagina't.
I per tant, això només ho sabeu vosaltres, els membres de l'escola.
Bueno, sempre s'escapa alguna fotetta i de més, però bueno. Però sí, en principi només nosaltres.
S'intenta.
No és per copiar o no copiar, perquè aquestes altures ningú canviarà el disfraç.
És per la sorpresa.
És per la sorpresa. Això mateix.
És la gràcia, sí.
Que sortir. Doncs, bé, res, volíem que vinguéssiu aquí amb una mica també de la canalla, balla això, clar, evidentment ara estan a l'escola aquesta hora.
És que és hora,
hora,
sí, és hora escolar
total. Però sí que un altre dia a veure si podem fer un programa en un altre moment i veniu i aquí.
Home,
que
i tant, quan vulgueu.
Una mica, no?
Quan vulgueu, aquí estem.
I tant.
Doncs va, Rolís, moltes gràcies a tots els que heu vingut aquí.
I enhorabona, en el Dia Internacional de la Ràdio.
Sí, senyora.
I gràcies per venir al barri, que està molt bé, això.
Clar, ens agrada. L'únic és que sí, a vegades, oi, costa de fer-ho, però val la pena, perquè...
Per la infraestructura, però després val la pena.
És molt xulo poder parlar amb la gent des de casa seva.
Oi que sí?
Bueno, i felicitats.
Moltes gràcies, i igualment, per
moltes gràcies.
Aquí al barri.
Gràcies. Que vagi
molt bé.
Perfecte, bon dia.
Bon dia a tots dos. I acabarem amb el Francesco Fragale, que és qui posarà aquí diguéssim, els postres en aquest programa. Vine, Francesco, vine, a veure, que et fem lloc aquí al costat. Vine cap aquí. Què tal el micro? Què tal, Francesco, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Estàs bé? Fa estona, que
sí.
Estàs per aquí, ja?
Bueno, sí.
Fa estona que has arribat.
Sí, he arribat a molt temps, o sea, a les 11.
Sí, exacte, sí. Quan hem començat el programa.
Sí.
Ets cantant, tu?
Sí, soy cantautor i avui va estrenar mi primera canció en català.
Ah, mira.
Ha escrit molt canció, però ningú havia escrit en català i aquesta és la primera canció.
Sí, avui estrenaràs la primera cançó que has
en
escrit
català.
En català teva,
sí,
l'has escrit
sí,
tu.
Sí,
sí,
sí, jo mateix, sí.
Abans l'havies fet amb què, en castellà? O
en castellà, solament castellà, i dos en italià, perquè jo sóc italià,
sí.
I vaig a cantar la meva vida i tot el que m'inspira, no?
Clar. Tu vius aquí a Sabadell?
Sí, sóc de Sabadell.
I què hi fa un italià aquí a Sabadell?
Mira, con aquesta canció que vaig a cantar ara...
M'ho explicaràs?
Ho explicaré tot.
Per
sí.
Tant, m'espero que la cantis,
sí.
I així ho sabré.
Perfecte.
Sí? Va, fem-ho sí. Així, doncs. Tu mateix, què hem de fer? Tirem una...
Sí.
Tirem la base que has escrit,
sí, sí.
I tu mateix cantes?
Sí? Sí.
Vols posar allà davant del
perfecto.
Públic? Que veig que t'ha vingut a veure gent, eh?
Moltes gràcies.
Vinga, Francesco Fragale, un veí d'aquí del barri, que ens cantarà la cançó. Com es diu?
Gràcies.
Ostres, gràcies a tu sí. Per haver vingut, eh? Vinga, va, som-hi. Si no, Francesco, ens pots explicar per què has escollit fer aquesta cançó en català? Com és que t'ha motivat?
Sí. És una cançó que habla del 2014, quan haig de deixar arrere la meva terra, i perquè aquí he encontrat la meva vida. És com que aquesta llac era el que hi van buscar.
I ho has trobat aquí?
Sí.
Únic.
I no tornaria cap arrere. O sea, continuaré la mateixa carrera.
La mateixa carrera des d'aquí,
sí,
des de Sabadell.
Sí.
Molt bonic, doncs va, t'escoltem.
Gràcies.
El 2014 va començar el camí. Amb por al cor, però la força dins de mi. Un bitllet a l'esperança, una ciutat per descobrir. Voleia un futur nou, un del passat, com feia fugir. I el vent em parlava, em deia no tinguis por. Cada pas que feia em portava el teu calor. Gràcies, Barcelona, per creure-m'hi, per donar-me un lloc on viure i somiar així. Has estat la llar que vaig buscar.